Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana obrim amb una entrevista. Parlarem amb l'Héctor Claramunt, director de la pel·lícula Escape Room, que acaba d'estrenar-se en els cinemes. La pel·lícula adapta l'obra de teatre del mateix títol, un dels èxits teatrals més grans d'aquest país. No és l'únic producte que ha presentat aquesta parella. Junts també van fer El Crac, una de les millors sèries de la història de TV3, que si aquest fos un país normal ja estaria per la seva 6ª temporada en lloc de quedar-se només en dues. L'Héctor Claramunt i en Joel Joan són dos creadors immensos amb una visió de l'entreteniment que aquí ens fa molta falta. L'Héctor Claramunt ja ha passat alguna vegada per aquest programa i nosaltres estem encantats que avui hi torni a ser. A part d'aquesta entrevista, també hem volgut escalfar motors per la cerimònia dels Oscars que se celebra aquest cap de setmana. Portem un grapat de ressenyes dels títols principals. Entre les nominades a millor pel·lícula, les dues que ens faltaven ressenyar: King Richard, El Método Williams, amb Will Smith, i El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley, de Guillermo del Toro. En la categoria d'interpretació, també algunes de les favorites: Ser Los Ricardo, Bing de Ricardos, d'Aaron Sorkin, i Los Ojos de Tammy Faye, The Eyes of Tammy Faye, amb Jessica Chastain i Andrew Garfield. Aprofitem per anunciar-vos que una part de l'equip farem la retransmissió de la cerimònia dels Oscars pel nostre canal de Twitch, twitch.tv/ningunoesperfecte, a partir de la 1 de la matinada i fins que acabi. Això serà la matinada del diumenge al dilluns del 27 de març. Si us ve de gust veure'ns com comentem la jugada, allí ens podreu trobar. En el Ningú no és perfecte d'aquesta setmana us acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz, l'Aran Bonmatí i en Pau Garriga, i qui us parla presentant i dirigint aquest programa, l'Ignasi Arbat. Abans de començar, recordeu que tenim l'espai de mecenes i subscriptors a patreon.com/ningunoesperfecte. Sigui quin sigui el grau de col·laboració, trobareu contingut exclusiu com videoclubers i molts altres continguts. Pel que fa al podcast, podeu escoltar tots els programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què tenim contingut exclusiu com el blog amb crítiques de pel·lícules. També podeu escoltar els últims programes en agregadors com Apple, Amazon, Spotify, Google i Pocket Cast. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Ens tanquem en una habitació, tenim un parell d'hores per escoltar el programa. Comencem el nostre viatge pel fantàstic i el terror.
Poneos cómodos y disfrutad de la sesión.
Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para la CSS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros.
Però què tios molt dolent?
Bueno, és del que es tracta, crea una mica d'inquietud al jugador. Intens, que això ja ha començat, tios. I tios, i tios.
Fa uns dies arribava al cinema Escape Room, la pel·lícula dirigida per l'Héctor Claramunt, basada en l'obra de teatre de superèxit, escrita per en Joel Joan i el mateix Héctor Claramunt. I avui, per parlar de la pel·lícula, en lloc de fer aquella tertúlia que fem nosaltres, dic, home, ja que doncs, coneixem a l'Héctor, que ja hem parlat diverses vegades, el tenim aquí per parlar d'Escape Room. Héctor Claramunt, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, com estem? Estic content de parlar amb vosaltres. Gràcies per ficar-me en comptes de la tertúlia. Intentaré omplir tant com pugui el forat de la tertúlia. I bé, estic content. La veritat és que la pel·lícula està funcionant bé, està complint les expectatives i la gent, sobretot, el que m'arriba és que s'ho estan passant molt bé anant al cine a veure aquesta pel·lícula catalana i en català. I, per tant, doncs molt satisfet i molt content.
Hola, Héctor, què tal?
Hola, doncs, Marta.
Ja, saps què m'ha passat a mi? Que vam anar a veure l'obra de teatre i per mi és una sort, perquè tinc una mica memòria de peix. Mm-hmm. Perquè oblido coses i llavors a la pel·lícula m'ho he passat igual de bé.
O sigui, clar.
I he rigut però és que he rigut en els mateixos punts. I dius, o jo sóc molt simple, o és que ells són uns genis. Perquè, clar, t'ho posen, el guió és, i les actrius i els actors.
No, ni tu ets molt simple, ni nosaltres som uns genis. Senzillament, crec que molta gent... Això ja passava en teatre. Curiosament, ens ha arribat molt que és una obra que la gent ha repetit moltíssim al teatre. I tothom diu, hosti, és que he rigut tant com la primera vegada i és lo maco, és una funció que encara que sàpigues una mica el xiste que et ve a sobre,
sí.
Et segueix fent gràcia. He de dir que fins i tot a mi de vegades em fa gràcia, imagina't.
Que l'has escrit i que l'has dirigit.
O sigui, quan l'he vist jo potser l'he assajat, l'he muntat, he fet la pel·lícula i encara ara, de vegades, segons com m'agafa, veig una escena de l'obra i ric i dic, hosti, em sorprèn a mi mateix que encara em faci gràcia. De vegades n'estic fart, però encara em fa gràcia.
Doncs enhorabona, perquè la pel·lícula m'ha encantat i és el mateix to i el mateix riure. I és una comèdia fantàstica, us dic, és una comèdia ben feta.
Gràcies.
I en català. I parlant de temes que ens toquen molt de prop, no?
Molt de prop i que continuen vigents, que aquesta és una altra història curiosa. El fet de que nosaltres vam escriure aquesta obra a l'any 2018, quan estava tot molt, molt fresquet, tot el tema del procés, el referèndum, l'1 d'octubre, etc. I una de les coses que vam pensar és dir, bueno, ara aquesta obra connectarà segurament amb tot el que està passant, però potser tindrà una data de caducitat i potser d'aquí un any o dos tot això, totes aquestes referències, totes aquestes bromes ja no estaran vigents i potser l'obra ja no tirarà. I no sé si per sort o per desgràcia continua sent molt vigent i per tant vol dir que estem al mateix lloc quasi que fa 4 anys. I bueno, per l'obra és una sort perquè la gent continua vibrant i rient i entenent totes les referències, però no sé si pel país diu massa a favor de com estan les coses.
Home, normalment que estiguem a cap de 4 anys igual... En teoria, les coses, pues no.
Està una mica estancat el tema. Estem tots atrapats en un escape room de la qual no podem escapar. És una mica això. L'obra és un reflex de la pròpia situació del país.
Bé, hi ha temes que s'han fins i tot...
Més vigents.
Anava a dir eixamplat. sí, que més del feixisme, no? Que dius, és que encara el tenim molt més a sobre... A qualsevol manifestació pública, qualsevol a Twitter, a les notícies, i clar, dius, és que no només estem iguals, i és que a més sembla que
estem pitjor. És així.
I no soc pessimista,
la pel·lícula és el termòmetre de que efectivament la cosa no millora, sinó que empitjora i segueix sempre ocupant. I sí, la pel·lícula, com dius, és una comèdia, igual que l'obra de teatre, però també toca temes seriosos. De vegades es dona per fet que, bueno, el ser una comèdia és lleugera i tal. Jo penso una mica l'objectiu sempre ha estat, tant pel Joel com per mi, és fer coses que, encara que busquem l'humor, estiguem tocant una mica temes seriosos i fotent el dit a la llaga tant com podem. I en aquest sentit, sí, tristament, tot el... L'obra, en el fons, és un al·legat contra el feixisme, l'extrema dreta, i això es veu quan arriba al final de tot, una mica tot va per aquí.
Sí.
I bueno, és així, estem preocupats amb com va tot plegat. No ens deprimíssim,
no, intentarem posar una mica d'alegria a la cosa.
Posem alegria i humor, que sempre és l'objectiu, però s'ha de recordar que, bueno, que hi ha coses que són perilloses.
Una de les coses que no sé si us vau plantejar en el moment d'adaptar una obra que és la vostra, perquè un cop vista jo m'ha donat la sensació que pràcticament el text és el mateix, que no sé si hi ha alguna variació, però deu ser una cosa molt, molt subtil. I el record que tinc de l'obra de teatre, no sé si us heu vosaltres plantejat en algun moment de si fèieu algun canvi o no, no? En aquell dilema d'autoadaptar-se, a veure com ho fas.
Sí, bueno, tot això, en realitat, hi ha canvis, però sí que és cert que un 90% ben bo es manté l'essència, i els canvis que hi han sigut més petits talls, petits afegits, sobretot en la dinàmica, el fet de fer una pel·lícula també et permet obrir el camp molt més. I, per tant, una de les coses que haureu notat és que, clar, l'obra de teatre passava tot en un sol ambient i, en canvi, la pel·lícula et permet fer més el que és un escape room de veritat, que és anar passant com d'habitació en habitació. I llavors aquests elements, aquests canvis de decorat, sí que és una cosa que a través del guió també hem hagut de fer alguns petits retocs per arribar aquí. També hi ha algunes escenes que fiquem una mica més de potència, per dir-ho així, en el que ja estava de base en el teatre. El cinema també et permet en algun moment fer un flashback, que això en teatre evidentment no es pot fer, i a la pel·li sí, penso que és molt agraït, ja sabeu de què estic parlant, el moment del flashback que hi ha a la pel·li, penso que és un gran afegit.
És memorable, i, ja t'ho dic ara.
I per tant, realment, quan fas una pel·li, el que intentes és sumar, intentar no carregar-te el que funcionava ja de base, i una mica aquell dit que a mi m'agrada molt, em sembla que és dels Yankees, que diuen, si no està roto, no lo arregles. Mm. Per tant, si la cosa funcionava, hem intentat deixar el que funciona i intentar sumar sobre una altra capa, que és la capa cinematogràfica, i ja està. I penso que la pel·lícula, en el fons, és això, té una durada ideal d'hora i mitja, aprofitem els elements que estan al nostre abast a nivell cinematogràfic que l'obra no teníem i per tant, tothom que ha vist l'obra de teatre pot tornar a gaudir de la mateixa història, però explicada a través d'un altre mitjà i amb tot el potencial que aquest altre mitjà ofereix. I per tant, es disfruta, és una experiència com diferent. És com si has llegit un llibre i llavors vas a veure la pel·lícula i dius, bueno, és la mateixa història, però ara la veig d'una altra manera. Doncs amb això ha passat igual. Qui hagi vist l'obra pot veure la pel·lícula i dir, ah, sí, em sona tot i és tot pràcticament el mateix que vaig veure l'obra, però realment es disfruta diferent perquè hi ha elements, per exemple, l'element del thriller, penso que la pel·lícula està molt més aprofitat perquè totes les eines que t'ofereix el mitjà cinematogràfic, el teatre, et queda sempre una mica curt. És allò de dir, bueno, anem a fer veure que això fa una mica de por, però no tens els mateixos recursos que en cinema.
Pots jugar això, fer primers plànols, allà on vulguis tu posar l'accent. La interpretació dels actors suposo que també és diferent quan estàs al teatre, que tens el públic més lluny, que no pas quan tens la càmera davant.
Exacte, pots gaudir molt més d'una interpretació, diguem, més fina, perquè en teatre ho fan superbé, però clar, han de fer una interpretació molt més gran per arribar fins a l'última filera.
Correcte.
I en cinema pots anar més al detall, a les subtileses, no sé. Crec que és... De fet, ahir em deien diverses persones, de fet m'han dit el mateix, de dir, hòstia, havíem vist l'obra de teatre i ara en el cinema estic podent disfrutar més dels detalls, de les interpretacions, de tot, que en el teatre em passaven tots una mica a lo grande per sobre, i en cinema estic gaudint del detall. I penso que això és justament un dels motius pels quals val la pena a vegades fer una adaptació cinematogràfica de coses, perquè es disfruta diferent.
Per exemple, pots gaudir de com el personatge d'Ivan Massaguer porta un botó potser de més descordat de la camisa.
Exacte, podeu dedicar-vos a buscar errors de ràcord, que n'hi ha uns quants, com a totes les bones pel·lícules. I sí, mira, és... a veure si en trobeu més, hi ha uns quants, eh?
Però està bé, així també forma part del joc de veure la pel·lícula diverses vegades.
Exacte.
Jo em vaig veure un, però m'agrada molt. És que no ho vull dir, perquè, bueno, suposo que la
gent... No el diguis, perquè llavors...
És que és una escena que m'agrada tant, perquè... D'una banda, m'hi sento vergonyosament identificada i no és res. Vull dir, és una cosa molt senzilla, com és portar algú sempre en el bolso per si tens gana, per si tens un forat.
Sí.
I, bueno, doncs aquella escena és que és memorable. Sí. Bueno, és que n'hi ha tantes, és que he rigut tant. Sí. I d'altra banda, el que... tornes a treballar amb els clixés, no? Allò que sabem que culturalment ho tenim molt assumit, convencionalment funcionarà perquè riurem aquí, no? I tu te'n vols apartar com a espectadora, és a dir, jo no m'assemblo res a aquesta dona. Tu dius, jo no m'assemblo... I comences a caure en la trampa, igual que, no? Vas caient en la trampa i dius, no, si és que, mira, si és que, no? Jo també podria ser ella en aquell moment, no? I és aquí on portes aquest cliché al límit, o aquests personatges al límit, i és on es desemmascara tot, no? I cau tot pel seu propi pes. Dius, no, no, és que jo en aquesta situació jo no sé què hauria fet, potser hauria fet el mateix. I m'agrada molt aquesta evolució que tens tu com a espectadora, que primer t'anar a partes perquè és comèdia, però després, en una situació difícil, en una situació compromesa, dius, no, no, si és que, ostres, jo podria ser aquesta dona en aquest moment.
Mm-hmm. I tant.
Jo sí, perquè sóc dona, eh? Vull dir, un home podia dir, no?
Sí,
sí.
Jo penso que tothom s'hi pot identificar, encara que els personatges diguis, ah, estan una mica passats, perquè sí que tots hi juguem en comèdia i tots els personatges tenen un punt més apretat dels que trobaríem, diguem, a la vida real. Però jo crec que tots ens podem reconèixer en les misèries d'aquests personatges, en la seva covardia, en la seva prepotència. És part de la gràcia. Jo penso que les millors comèdies, en el fons, és quan t'hi reconeixes una mica i te n'estàs enrient dels personatges i alhora t'estàs enrient de tu mateix. Mm.
Però jo, fins i tot en el cartell, o sigui, la frase promocional de la pel·lícula és la comèdia catalana de l'any, bé, potser també l'única. O sigui, és una frase que pots entendre moltes coses, eh? I qui us conegui una mica del crack, de totes les coses que heu anat fent, jo crec que ho entendrà fàcilment.
Entenen la picada d'ullet molt fàcilment.
I alhora plores, eh? Perquè dius, no...
Sí, però és que és així, no sé, digueu-me vosaltres, sou gent culta i que veieu moltes coses. Un, dos, tres, responde otra vez. Digueu-me una comèdia catalana dels últims 5 anys que s'hagi estrenat als cinemes.
Sóc incapaç. Ara mateix hauria d'anar a Film Affinity i a veure què trobo. Però és que...
Sí, però no també cap, serà per alguna
cosa. No, evidentment.
En canvi, digue'm una comèdia espanyola que s'hagi estrenat els últims anys.
Sí. No, només has de mirar la cartellera de cada setmana.
Sí,
exacte.
N'hi havia una última, que una cosa...
I no és significatiu, això? No? O sigui, no, jo em pregunto, dius, com a societat, el fet de que nosaltres puguem fotre la conya de ell és l'única comèdia catalana de l'any, probablement, i dels últims anys, això és una raresa. M'imagino qualsevol cinematografia de qualsevol país. És una cosa que dius, però com és possible? O sigui, què estem fent? Què ha passat? Perquè el gènere de la comèdia hagi pràcticament desaparegut en el nostre cinema.
Però no només la comèdia,
no ha passat en cap altre país, i és, bueno, és una cosa per estudiar-ho, a fons.
Jo, Héctor, ho ampliaria al cinema català d'entreteniment.
Perquè
és que no es fa absolutament res. A mi em dóna la sensació a vegades que el cinema català només es posa l'èmfasi, ja no parlo en els drames, sinó en el cinema d'autor, i que fora de cinema d'autor és molt difícil. Al final acabes només cinema català, cinema d'autor en festivals, que està molt bé, però això no pot ser l'única cosa.
Però parlem d'això del cinema d'autor, que em sembla molt interessant.
Què és això?
Perquè és una discussió que jo he arribat a tenir fins i tot amb gent de cultura, de l'ICEC i tal. Què vol dir? Què és cinema d'autor? Saps què vull dir? Per què el cinema d'autor? O sigui, hi ha molts autors que són de comèdia. Uh-huh. O sigui, el Billy Wilder no és cinema d'autor. El Tarantino, que té molta comèdia a les seves pel·lícules i juga molt al gènere, no és cinema d'autor, per tant. O sigui, per què el cinema d'autor aquí l'associem a coses, diguem-ne, seriotes, dramàtiques, avorridotes, si se'm permet? Per què no és cinema d'autor una pel·lícula que està parlant del que està passant en aquest país, que està parlant de temes seriosos com l'amenaça nazi, i a sobre té la gràcia de fent-ho a través de la comèdia, que és encara més difícil?
Sí.
Doncs això, no sé per què, ens costa pensar que és cinema d'autor. Mira, no sóc un autor, jo qui sóc?
I jo, mira, per posar l'exemple ja al límit, però jo crec que és així. George Lucas feia cinema d'autor. Pel·lícules de Star Wars eren cinema d'autor. Les feia ell, les escrivia ell, i qui no estava d'acord amb el que feia, doncs... Era la seva visió.
Uh-huh. Jo ja et dic jo, o sigui, jo no diferencio. Per mi, Escape Room no ens l'han encarregat. És una pel·lícula que neix de nosaltres, que som autors 100% de tot el que ha sigut aquesta pel·lícula. Està feta des de l'artesania més pura, i per tant no entenc per què no es pot considerar això una pel·lícula, i ara l'agafo com a exemple, però hi ha moltes altres que dius, per què en aquest país el cinema d'autor el tenim tan associat a coses, diguem, que també ho són, eh? No dic que no ho siguin, però dic, per què hem de limitar-ho a projectes... Bàsicament són molts els que ningú va veure al cinema. Menys gent vagin al cinema, més d'autor deu ser.
Clar, i al final és, si no es mou, si només es mou en circuits de festival, encara millor, no? És...
Exacte.
Clar, però això és impossible fer indústria així. És a dir,
no,
qualsevol indústria o qualsevol país que vulgui la seva indústria cinematogràfica té que fer cinema d'entreteniment. Sí, digue-li comèdia, digue-li d'acció, digue-li policial...
Perquè la indústria, bàsicament, vol dir que tens públic. O sigui, no hi ha indústria sense públic, sense consumidors del que genera aquesta indústria. I, per tant, si no aconseguim, i de fet està molt difícil, generar prou públic i gent que confiïn en el cinema fet aquí, doncs no hi ha indústria. I, per tant, no s'entén. I la gent que haurien d'estar recolzant aquest tipus de cinema, com dius, d'entreteniment, perquè és la base de qualsevol indústria sana, a tots els països on hi ha cinema d'autor, també hi ha una indústria molt forta que sosté justament i es pot permetre fer cinema més d'autor en el sentit aquest de pel·lícules més arriscades, si vols, o més de festivals, perquè hi ha una indústria de base que ho sosté i que hi ha públic per tot. Llavors, aquí volem fer-ho al revés. Volem tenir, com si tinguéssim això, una indústria superpotent que permet fer pel·lícules que no va veure ningú, però és que llavors és que no hi ha indústria. Uh-huh. I si no hi ha indústria vol dir que no hi ha feina per la gent que volen dedicar-se a fer pel·lícules. Jo ja penso més enllà d'això. És a dir, la gent que vulguin fer cinema en el nostre país ho tenen molt difícil perquè cada cop hi ha menys confiança i menys aposta per poder fer cinema en català al nostre país. I què passa? Doncs que al final tothom se'n va a fer coses a fora. I així estem.
Bon resum, eh? Mm-hmm.
He quedat sense paraules.
Heu quedat aquí, garrativat.
És una perduda.
I en part hem fet Escape Room com un experiment, quasi us diria, com una aposta, anem a veure si és possible amb una pel·lícula que hauria de tenir bastants elements a favor per intentar tenir públic, a veure si encara hi ha vida i és possible que hi hagi una pel·lícula en català i pensada com un entreteniment i que funcioni mínimament bé per poder dir, ei, es pot fer, saps? Una mica és una punta de llança per dir, ei, mireu, és factible. Si es fa una pel·lícula entretinguda i interessant i que el públic tingui ganes de veure, es pot fer. I potser això obriria la porta que se'n fessin més d'aquest tipus. Però si no ho aconsegueix Escape Room, francament, jo diria que ja deixem-ho córrer. Donem al cinema, diguem, d'entreteniment en català ja per finiquitat i ja està. I jo no sé la següent pel·li, si m'aniré a fer-la a Andorra o a on l'aniré a fer. Però, o sigui, evidentment, si no hi ha possibilitat de fer-ho aquí, doncs serà molt trist, però què vols dir?
Em sembla que va ser, ara que dius això, cap a finals de l'any passat, que vau anunciar que teníeu un projecte en català que us havia tombat TV3. Ah. No sé si aquest projecte encara el teniu, tu i el Joel, si esteu buscant una altra manera de donar-li sortida.
Sí,
per mi, tu i el Joel sou el Ryan Murphy i el Brad Falchuk, catalans. El que passa que no, aquí no tenim un Netflix, no tenim una cosa que us permeti fer 20 sèries a l'any, com tenen aquests dos senyors, no? Aleshores, és com una creativitat, tota una sèrie d'idees boníssimes que tindrien sortida, però que, malauradament, costa molt que algunes costa molt que es facin reals.
Sí, mira, nosaltres som molt tossuts i, evidentment, seguim lluitant perquè quan tenim un projecte és perquè hi creiem molt i per tant, quan anem a trucar a la porta de TV3 per dir alguna cosa o de l'IFEC és perquè hi creiem cegament que el que volem fer és una cosa que està bé i no una cosa per omplir el temps. Però la veritat és que ens trobem molta resistència perquè i ens sorprèn una mica, perquè dius, bueno, no és la nostra primera barbacoa, saps? Vull dir, el Joel té un track record bueno, en televisió àmpliament demostrat i contrastable.
I sempre amb èxit.
I jo també, una miqueta menys, però també tinc el meu currículum. I la veritat, quan et trobes a dir, en sèrio, que no hi ha prou confiança encara per dir, va, anem a provar aquesta idea d'aquests dos tarats que quan venen sabem que ens hi deixen la pell i faran una cosa com a mínim diferent i intentaran fer producte de qualitat. I després veus que, bueno, que la televisió fa altres coses que, bueno, no entrarem perquè no vull fer sang de res i tothom fa el que bonament es pot. Però, francament, jo penso que la ficció a TV3 està bastant... no em feu opinar, bàsicament.
És que ara ja estava pensant i diré que de vegades ho he intentat, de mirar alguna cosa de ficció a TV3. I és que no puc. Fa una mandra tremenda, és dolent. Fins i tot la producció no se sent bé, els diàlegs, les converses són una mica falsejades.
Jo ho estàs dient tu, Marta?
Sí, però jo no treballo, no tinc ningú que em pagui. Vull dir, no tenim patrocini, no tenim res, anem de forma independent per la vida i anem molt bé, tot i que vagi, sí. Anem aguantant, 20 anys aguantant, bé. I no puc. Són, sembla, sucedanis de coses que es volen fer i que cutregen. I em sap molt de greu. Però...
Sí, a mi també em sap greu.
Sabent
perquè,
que primer, hi ha primer, gent penso... com tu, tan creativa, que tenen idees, que tenen projectes, que més dediquen, perquè el crac vau dedicar hores i hores per l'arguió, per preparar-ho, que recordo quan em van parlar que vau quedar exhaust, vull dir, vau quedar molt esgotats, i penses, ostres, però què esteu fent? És que TV3 ja està bé.
Sí, jo penso que jo entenc també, escolta, s'ha de repartir una mica de joc i TV3, doncs, bueno, ha de donar feina, i ha de donar oportunitats a molta gent. Jo entendria si nosaltres tinguéssim una sèrie cada any i tal, bueno, escolta, però és que nosaltres, des de que va acabar la segona temporada del Crac, i estem parlant del març del 2016, i estem al 2022, han passat 6 anys, em sembla que, tenint en compte que, bueno, està clar que a algú li agradarà més o menys el que hem anat fent, però sempre són apostes, sempre hi ha una intenció al darrere una mica arriscada, i si més no, sembla que ja ens hagués tocat una mica que ens donessin una oportunitat, i escolta, si una cosa va bé, doncs va bé, i si no, doncs cap problema, fem una temporada i pleguem, i hi ha altra cosa mariposa, però s'han fet moltíssimes coses entremig, i encara ara, dius, encara no ens toca, encara no ens podeu donar una oportunitat d'un projecte que hi creiem a mort, perquè és que quan anem a defensar les coses és perquè hi creiem moltíssim.
Seguirem lluitant,
intentarem fer-ho, perquè penso que hi ha molta gent que li agradaria veure aquesta idea que tenim, que és molt diferent a tot el que hem fet fins ara, perquè és una sèrie, bueno, estic una miqueta, és una sèrie que està tocant una mica temes de ciència-ficció, però... des d'un punt quasi realista, o sigui, és una sèrie que no... Perquè ens entenguem, estaria més a prop del Black Mirror que d'una ciència-ficció més futurista, però bueno, fet aquí amb una idea molt simple, però pensem que molt efectiva i que dona molt de joc, és molt difícil, què voleu que us digui? No us puc dir més que estem lluitant i cada any insistim i ens anem presentant i ens donem la tabarra perquè som així, perquè no podem rendir-nos, i veurem si finalment un dia s'obre la porta i podem estar parlant amb la sèrie feta d'aquí un any.
A veure si és veritat. Ens hem escapat una mica d'escape room. Te volia preguntar una cosa sobre el càsting. Perquè sí que heu recuperat molts dels actors que havien participat en l'obra, però és veritat que hi ha hagut un plantell sí. d'actors importants, perquè com que porta molt de temps l'obra representant-se, molts d'ells doncs, han anat canviant, no?
Correcte.
L'Ivan Massaguer diria que és nou, és el, no?
És el nou. És el nou. És el nou. És l'únic que no havia fet mai la funció. Tots els altres, en un moment o altre, havien coincidit a l'escenari, però l'Ivan no. L'Ivan era l'únic que no. I va ser una decisió una mica difícil perquè, com potser sabeu, també tenim un gran actor que l'està fent en teatre des de fa molt temps, que és el Biel Duran. I llavors ens vam trobar una mica amb un dilema. Nosaltres, el paper aquest del que ha fet ara l'Ivan a la pel·lícula, primer l'havia, quan vam estrenar l'obra, el va fer l'Oriol Vila. Després el Biel va substituir l'Oriol i és l'actor que més vegades l'ha fet aquest personatge sobre l'escenari. I quan va arribar el moment de fer la pel·lícula, van passar dues coses. Per una banda, l'Ivan és el primer actor que li vam dir abans de que la fes l'Oriol, abans de que muntéssim l'obra, la nostra primera opció per fer aquest personatge va ser l'Ivan. El que passa és que l'Ivan en aquell moment no va poder i no va quadrar, però diguem que el personatge, nosaltres sempre l'actor, diguem que havíem pensat com a primera opció, fins i tot abans de fer la primera vegada en teatre, va ser l'Ivan. I després, doncs, ho fas amb els actors també boníssims, amb qui trobes, i va ser un plaer, i l'Oriol ho va fer fantàsticament bé, i el Biel, bueno, encara hi és ara, i és fantàstic el que fa el Biel com a personatge. Però amb la pel·lícula, hi havia una qüestió que en teatre la pots salvar, però en cinema no, que és l'edat. I el Biel és un actor que encara està en la trentena, i el personatge del Rai està en els 45, és l'edat que en realitat té el personatge del Rai. I això, que en teatre no importa i ningú hi para atenció, en cinema vam tenir la sensació de que realment necessitàvem un actor de 45 anys per fer aquell paper. I, per tant, són aquestes decisions que dius, tot i que el Biel és meravellós i sí, ho fa de conya en teatre, en el primer plano ens faltaven arrugues. Mm. I l'Ivan, en aquest sentit, té l'edat i, a més, també és un gran actor. I, bueno, van així. Són aquestes decisions que costen una mica, però que quan es pensa en dir, bueno, per la pel·lícula, què és el que hem de fer? No podem ficar un actor de 30 quan ha de tenir 40 i pico, saps? És com... No és correcte.
Sí.
Per tant, es prenen les decisions dures que toquen, i el Biel, pues, amb molta classe i elegància, ho va entendre perfectament. I l'Ivan realment està, em sembla que estarem d'acord, està també molt brillant en el personatge, encara que no l'havia fet mai en teatre.
No, està estupendo. De fet, doncs, de les últimes pel·lícules que li he vist d'ell, Eloyo, que també està brutal. Està brutal, sí.
Sí, és un gran actor. Jo, de fet, el conec perquè havíem actuat junts i ens coneixem des de fa molts anys. I, per tant, també em feia il·lusió treballar amb ell, perquè, bueno, perquè som amiguets i va ser bonic compartir l'experiència del rodatge amb ell, unes setmanetes, i tots contents.
Per cert, el personatge de Lluís Soler, a l'obra, també teniu aquí un nou càsting.
Correcte. Un altre canvi de càsting.
Sí, sí. No direm, pues, sí, no direm sí. El paper, per si algú encara no l'ha vist, però...
És una bona sorpresa, també.
Oi que és maco veure...
Sí.
Ai, mira'l!
Sí, amb un primer pla allà. Sí,
perquè
sí.
És un actor que ha estat bastant desaparegut des de fa molts
sí,
anys.
Sí, és veritat.
I de cop i volta dius, ei, vita'l!
Sí, sí. Ell
no
com s'hi va posar quan li vau dir?
Doncs molt bé, s'hi va posar de seguida, va dir que sí, que cap problema, que si només era un dia, de fet van ser unes hores rodar la seva escena, i va ser el primer que vam rodar. De fet, vam començar el rodatge amb aquesta escena, que és del final de la pel·lícula, sí. L'última escena, la seva intervenció és el primer que vam rodar, amb la claqueta inicial. I el fet de per què vam... O sigui, en el teatre tenim el Lluís Soler fent allò i en el cinema tenim aquesta altra persona... També és una decisió, per una banda, de dir, bueno, és un element nou per la gent que va veure el teatre, que dius, ai, mira, ara hem ficat aquest altre, és com que és un cameo, fa gràcia, i dius, està bé que siguin diferents, també diferencia la versió de cinema de la versió de teatre, I també, curiosament, no sé per què, jo amb el Lluís, a veure, som íntims amics i ens estimem molt, i ell va fer el cameo aquest a l'obra de teatre de forma superaltruista, i és meravellós, i funciona en teatre, perquè el Lluís és un gran actor de teatre i de cinema també, i de tele, però en teatre és com la casa seva, i penso que per l'espectador del teatre veure el Lluís allà en aquell moment final és molt xulo. I en cinema volia que el to del personatge aquest del final anés per una altra banda, ja més, diguem, una cosa més Aníbal Lecter. I vaig pensar que la mirada d'aquest altre actor que surt encaixava més amb aquest to d'Aníbal Lecter. M'enteneu, no?
Sí, perfectament. Sí. Qui la vagi a veure, qui l'hagi vist, també t'entendrà.
Exacte. Sí, llavors, sí. Doncs, també em feia gràcia tenir aquesta diferència a la pel·lícula.
I això és com l'actor sorpresa que surt al final de les pel·lícules de Marvel, no?, que et fa, doncs, és com...
Exacte.
Vindria
sí,
a ser això.
Sí, és quasi un postcrèdits.
Sí, correcte.
M'agrada
això,
molt...
Si un dia digues... acabem fent la segona part, dius, hòstia, a veure on ens estem ficant ara,
sí.
Si hem de fer un dia la segona
sí, perquè
part.
Jo crec que ens ho esperem, eh? Allò no pot quedar així.
No, tenim... Sempre hem tingut una mica la intenció de fer la seqüela, eh? El que passa és que no està clar si aquesta seqüela serà en teatre o directament en cinema. Això és una decisió que encara hem de prendre. Però jo penso que d'una manera o d'altra, sigui en teatre o sigui en cinema, ens fa gràcia i tenim ja bastant la idea de què serà la segona part d'Escape Room, i la veritat és que està bastant divertit les idees que tenim ara de per on poden anar els trets.
Ui, ara sí que ja
m'has fet pujar el hype, eh? Ara faríem una altra entrevista que no es pot fer encara. M'ha agradat molt tota la decoració, tota la il·luminació. Com es mou la càmera? Com es mouen els actors i les actrius en el... Bueno, les habitacions, no en el plató, perquè és un plató, però en les habitacions m'agrada molt. És com... no mai queda ningú... Sempre ho veus tot, no? Tot, vull dir que està molt bé... Penso, ostres, és un espai aparentment petit, però no se t'escapa res. O sigui, tot està molt ben enquadrat, fins i tot amb picades d'ullet. Hi ha algun moment que es veu en Joel Joan i la Paula i es veu una cosa darrere molt important. O sigui, és que no sé fins on puc dir o no, però tot és molt harmònic. I tothom té el seu espai. I està molt ben rodat. M'ha agradat moltíssim això.
Gràcies, perquè a veure, això és mèrit de moltíssima gent. D'entrada, bueno, tenim uns grans dissenyadors del decorat, el Pep Oliver i el Raúl Pérez de 04, i després també vaig tenir la immensa sort de poder treballar amb el Xavi Jiménez com a director de fotografia, que és un autèntic mestre i crac. Sí. I la veritat és que vaig dedicar molt de temps tant amb el disseny de l'escenografia com amb el Xavi Jiménez. Abans de rodar la peli, vam tenir moltes i moltes converses sobre com s'organitzaria això que dius, Marta, i m'agrada molt que ho valoris i que ho hagis notat, perquè realment hi ha molt d'esforç al darrere. Sembla fàcil, però col·locar bé les coses és molt important, perquè si no les col·loques bé, després no queden bé en pantalla. I llavors jo recordo que em van fer com una maqueta, els escenògrafs, de l'espai, del plató, perquè el vam construir tot amb un plató, i llavors me la van deixar allà al despatx i jo m'anava entretenint amb aquella joguina. Imagineu-vos, és com un nen que té una joguina, una maqueta, un Playmobil, i anava com pensant, vale, aquí com es mouran, aquí, així, allà, aquí on posaré la guillotina, on em va bé que estigui col·locada, perquè així, des del punt de vista de la guillotina, què veuré al darrere? I col·locar tots els elements a l'atrets o en aquell espai. M'hi vaig passar moltíssimes hores i moltes converses també amb el, com us deia, amb el Xavi Jiménez a nivell de foto, perquè deia, bueno, perquè si posem aquest element aquí, la càmera podrà col·locar-se aquí, podrà col·locar-se allà, els personatges tindran moviment per moure, o sigui, totes aquestes decisions s'han de prendre abans de construir res, perquè després, quan està construït, ja no hi pots fer res. I, per tant, hi va haver-hi molt de pensament i moltes converses, moltes hores al darrere d'això, Marta, i és un element que molta gent no són conscients, i m'agrada que tu posis hi posis llum a això, perquè jo penso que la preparació aquesta, abans de rodar, és una de les coses més importants que ha de fer un director juntament amb els caps dels equips aquests perquè després la cosa rulli. Perquè si no, després en el rodatge dius, hòstia, ara això no es pot moure, aquest actor no té lloc on col·locar-se, tal, la càmera on la posem, no queda bé aquest fondo. O sigui, són moltes coses que s'han de predissenyar.
Realment el joc de càmera en el moment d'algunes de les trampes val la pena veure'l, perquè és d'aquelles coses que sí que en el teatre no ho has percebut de la mateixa manera, i aquí el cinema et dona aquesta oportunitat, i a més, com deia la Marta, estava molt ben fet, vull dir que jo crec que aquí l'heu clavada també.
I hi ha una cosa difícil que a mi com a director em preocupava també a nivell de com rodar la peli, que té a veure amb justament això que ha dit la Marta, de que són quatre personatges que estan sempre en aquest espai. I si us fixeu, no hi ha tampoc masses pel·lícules on tinguis sempre quatre personatges dins d'un espai. Molts cops el que tindràs és dos personatges prenent-se un algo en un restaurant i tens un davant de l'altre. Quan tens quatre personatges que s'estan constantment movent per un espai i els has de tenir sempre geogràficament col·locats i que composin bé quan tinguis un plan on hi hagin uns col·locats en un lloc i uns altres al fons, tot això... La posada en escena d'això era de les coses que pensava, hosti, espero en sortir-me'n perquè ha de quedar bonic. Com dius tu, Marta, quan ho veus has de dir, ai, que maco aquesta col·locació, i alhora t'ha de semblar natural i orgànica amb el que està passant i amb les accions que estan fent aquells personatges. Per tant, tot això és una cosa que m'hi vaig deixar... Bastant la neurona abans de començar a rodar, i mentre rodàvem era molt, molt conscient d'això, i crec que m'alegra que
i el resultat es veu, vull dir, qui no ho vegi, vull dir, és que si no funcionaria. No,
i a més heu tingut la dificultat que heu gravat en pandèmia, vull dir que
sí, uf, mare de Déu.
Això suposo que ho ha dificultat tot enormement.
Sí, tot amb mascaretes. Jo això va coincidir, mira, vam començar el rodatge, em sembla que era el 20 de juny, i vam acabar-lo l'11 de juliol. Sí, tres setmanes intenses, però que van coincidir l'última setmana amb tota la pujada de la cinquena onada, i jo només pensava, per favor, que ningú agafi ara el Covid, perquè és que haguéssim palmat en el sentit de que la pel·li se n'hagués anat en orris. Perquè suspendre el rodatge a mig rodatge hagués sigut la fi. No teníem capacitat de dir, d'aquí dues setmanes tornem, perquè el plató l'havíem de deixar, estava tot construït allà, i després ve algú altre, amb la qual tu no pots dir, que m'he retrasat i torno d'aquí dues setmanes. No, o sigui, si no haguéssim acabat de rodar tot el que havíem de rodar en aquell plató, haguéssim pringat, però s'hagués acabat tot, ens haguéssim arruïnat, hagués sigut la fi, no hi hagués hagut pel·lícula, perquè amb prou feines l'hem pogut fer amb els recursos que teníem. Per tant, jo, quan vam acabar l'últim plano, i vaig dir, uf, ningú ha pillat el Covid, i mira, al cap de tres dies, dos actors van donar positiu, i vaig pensar, menys mal, que això no ha passat mentre estàvem encara rodant.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Sí, va ser intens. Molt intens.
Tres setmanes? Quines jornades fèieu?
Uf, llargues,
no?
Molt dures.
Molt de cafè, o què?
Molt dures. Però és que sempre, jo és que ara faig el caixetes, però és que tant amb el crack com amb això, sempre és, per favor, per què no podem tenir més temps per rodar les coses? Perquè és inhumà. És a dir, quan ja comences la jornada, que normalment comencem a les 8 del matí, i tens 11 hores per rodar, i dius, però si jo en necessito 14 per aquesta quantitat de coses que hem de fer, i ja començo patint, i cada segon és ai, a veure, per favor, a veure, va, no ens entretinguem, vinga, bona, i intentes fer-ho el millor possible, però amb una pressió de que no tens marge d'error, que és duríssima, i això ja passava amb el crack, i passa, és conseqüència de no tenir, bàsicament, no tenir diners, perquè quan tens diners el que tens és que pots tenir temps. Clar. I no és el mateix rodar una cosa en tres setmanes que rodar-la en quatre. I nosaltres només en podíem pagar tres, llavors ho hem de fer en tres, doncs mira, es pateix, i es fan jornades molt intenses, molt dures, jo vaig acabar molt esgotat, però ostres, un dels meus somnis és poder fer una cosa i dir, vale, aquesta tinc el temps, no que em sobri, però el temps adequat per poder rodar amb una certa tranquil·litat. Perquè, per exemple, de vegades això encara és pitjor quan rodes en un lloc on no et pots allargar per una qüestió de física, que és que surt el sol. l'escena, l'últim dia que vam rodar va ser tota l'escena d'abans que entrin a l'Escape, aquella que passa al carrer, i és una escena molt llarga amb els quatre personatges en un carrer de nit. Allò va ser l'últim dia de rodatge. I allò teníem 5 hores per rodar-ho abans no sortís el sol i llavors ja dius, això ja no és nit. Per tant, aquí el sol mana. Tu, no, mira, amb un plató pots dir, va, fem hores extres, perquè no, els elements no t'afecten. Però quan estàs en un exterior nit i dius, aquí quan surti el sol s'ha acabat el rodatge, tant si vols com si no, i tens 14 pàgines i has de rodar-ho tot en 5 hores, t'asseguro que és una pressió que és molt bèstia.
Aquesta, ara que ja has posat una mica el peu en aquesta escena de la introducció, ja acabaré. És que l'Ignasi m'està fent senyes com... Escolta, que ja, que està durant molt. Sí que l'has fet més llarga i és agraïda. Vull dir, aquesta introducció, a mi m'ha agradat molt l'escena de dins el cotxe i tu ja et vas posant bastant a to, no? Vull dir, ja vas agafant... embranzida per al que, tot i que jo ja sé que vindria més o menys, perquè ja ho he dit, que la meva memòria... Jo visc molt el moment, quan en una obra jo el que faig és disfrutar-la en el moment, i a vegades sí que em queden coses. Sí, hi ha una cosa que em va quedar molt d'aquesta obra, que té a veure amb... És que no vull dir res. És que cada vegada que vull dir alguna cosa no vull dir res. Bé, però és una cosa d'en Joel Joan que porta molt amagada. I doncs ho vaig agrair, aquesta introducció, no només que també hi ha de dia, no? Que queda en el carrer, tal, no sé què, i es va fent, no? Que clar, llavors es va fent de nit, perquè han quedat amb aquests amics, tal, i que vaia amics, que penso a vegades, per tenir amics com aquests...
Sí, però tothom en té, d'aquests amics també, que te'ls estimes, però alhora dius, per què som amics?
T'ho preguntes, Diu, però com va ser això?
Tens tota la raó amb això,
Doncs m'ha agradat aquesta introducció més àmplia, més...
O m'ho sembla a mi,
que el teatre va ser més curta, no?
No et pensis, això és enganyós. El que passa és que el teatre, tota aquesta escena abans d'entrar dins, també durava com 18 minuts en teatre, i el que vam fer és agafar aquesta mateixa escena i en cinema l'hem partit en diverses escenes. Com dius, hi ha una escena primer al carrer, davant de dia, davant la universitat, que es troben el personatge del Joel i la Paula, caminen, tenen un tros, després hi ha un tros a dins del cotxe, quan estan aparcats, i després finalment surten. Tot això en teatre era una sola mega escena, i en cinema doncs, l'hem partit en tres escenes per fer-ho més digerible i alhora hem retallat una mica. Però no, acabes entrant dins l'Escape pràcticament al mateix minut en què entres a l'obra de teatre.
És molt ben quadrat. I clar, l'Escape Room passa a temps real. Són 60 minuts, són 60 minuts. Que déu-n'hi-do, quina pressió això també.
Sí,
com a no? director, després edició,
postproducció... Sí, per sort. Estava mesurat i també hem pogut, en el muntatge, acabar-ho d'ajustar i els comptadors, clar, tots els comptadors que es veuen a dins a la pel·lícula, quan es veu el comptador, tot això s'ha ficat després perquè era impossible rodar i saber el temps real quin havia de ser en aquell moment. Hauria sigut un autèntic mal de cap. Llavors, tot això ho hem ficat després a la pospo, perquè si no hauria sigut totalment inviable.
Héctor, per anar acabant, sempre que acabem les converses amb tu, ens agrada molt la teva faceta de crític.
Hosti, ara em fareu rajar.
Home, no volíem deixar l'oportunitat de que tinguis el teu moment.
Pot ser un crític equidistant, si vols.
No, a veure. No, què voleu que critiqui? Perquè tampoc he vist tantes coses últimament.
Alguna que te'n recordis, t'hagi agradat o no?
Vaig a dir una cosa d'una que, evidentment, no diré res de nou, que em va encantar i vaig disfrutar per fi com volia disfrutar des de feia molt temps, que és el Spider-Man No Way Home.
Home,
això em sembla un peliculón d'un... Bueno, dius, quina meravella, per fi, és que no costa tant, és això, és anar al cine i vibrar i emocionar-te i passar-t'ho bé i que els personatges t'importin els personatges, Déu meu, és una cosa tan bàsica com això, amb un heroi que té un objectiu tan meravellós, tan bonic, tan tan, bueno, em va semblar una autèntica meravella i tant de bo totes les pel·lícules entenguessin que bàsicament es tracta d'això, de fer, de tractar personatges que t'importin, que t'estimis i fins i tot els dolents que també te'ls estimis, cago en nena.
Sí.
Bueno,
sí,
doncs
sí.
Spider-Man em va encantar. I ja, per fer la contra d'això, i no sé si aquí estaré en una minoria o no, però no em va agradar gens el Batman aquest, no em va agradar, però gens. O sigui, em sembla una pel·lícula fosca, avorrida, lenta, amb personatges justament que m'importen una merda.
Sí, queda clar.
I és això, per mi la diferència és aquesta. O sigui, a mi que ningú em digui que pot veure el Batman i que li importin aquells personatges. És que no t'importa ningú, no saps qui són, són tots uns muermos, són tots un cunyàs. I dius, com et pot agradar una pel·lícula si no t'agraden els personatges?
És que no t'importa ni l'Alfred, dius. És que
no, ni l'Alfred. Dius, a mi què m'estàs explicant, el que li passi a aquest? És que no fan ni un esforç perquè t'importin. O sigui, els personatges, tant... No és fàcil fer que la gent, el públic, connecti amb els personatges, però és que és la missió fonamental de qualsevol narrador d'històries, és crear una empatia amb els personatges. I llavors jo només faig que llegir crítiques del Batman, i oh, que oscuridad, que no sé què, dius, però què és això? Per què no podem demanar una pel·lícula on d'entrada t'importi el que està passant i els personatges i els seus dilemes i els seus conflictes? A mi que ningú em digui que li importa el que li passa en el Batman aquest, perquè no és veritat. No saps qui és, no saps qui t'importa, l'Alfred, la Catwoman, és que, bueno, és Va, ja.
T'entenem, t'entenem, t'entenem.
No sé si compartiu el diagnòstic o no, però
en certa...
va semblar
sí.
Una pel·li horrorosa, sí. Horrorosa, més lletja, no sé... No es veu res. És que, francament, és que...
Tot és fosc.
Algú veia algú en aquesta pel·li? Jo no sé...
Quan encén la bengala de color vermell.
Allà.
Quan encén la bengala, sí. Però és que la resta de la pel·li hi ha moments que és que directament és que no entenc què estic veient perquè és que està massa fosc.
Jo sincerament... Em costa entendre aquestes crítiques tan positives de la pel·lícula. És a dir, una pel·lícula que... Bueno, que té coses que estan bé, però té un munt de coses que no estan bé i la gent no n'està parlant. I no acabo d'entendre perquè només parlem d'unes coses en aquesta pel·lícula i de les altres no.
A mi em sembla que, escolta, qualsevol que hagi vist la pel·li que me l'expliqui d'entrada, algú va entendre ben bé res. O sigui, per què feia tot allò, el dolent... Què no, pintaven tots els altres?
I per què
ens ha d'importar? Algú que li hagi agradat la peli em pot respondre aquesta simple pregunta: què estava passant en aquesta peli i per què m'ha d'importar? És així de fàcil. Llavors, si algú és capaç de defensar aquesta peli i dir-me la resposta a aquestes preguntes, jo, vaja, li faig la onada. Perquè, francament, no sé per on ho pots agafar per contestar això. És que no és una qüestió de subjectivitat, és que senzillament dius per on s'agafa això.
I a més llarga, eh? Vull dir...
Llarga. Oh, mare de Déu. Llarga. No s'acabava mai, allò.
No s'acabava.
El guió necessitava, vaja, ara ja és massa tard, no? Però...
Necessitava...
No s'entenia res. Si comences a mirar les patillades que hi ha, com... Vaja, bueno, és que no vull fer spoilers, però... Mare de Déu.
Però ja t'han fet xerrar mare més del compte, eh? Sí.
No, però és que avui en dia em sap greu, però s'ha posat de moda, molt de moda, que com més fosca i més lentota i densa és una pel·lícula, més se suposa que més bona és. I dius, no, això no és, no vol dir que sigui bo una cosa que és densa, fosca i llargota. Això no va d'això. Però, en fi, dec ser jo el raro.
Jo no sé, creiem que DC té problemes o necessita algú altre que custodia els seus personatges... No sé.
El que passa sí que hi ha hagut una polarització amb la pel·lícula i jo, amb això acabo, trobo que és una mica agafo el guió del Joker, li poso el Batman i pràcticament tenim dues pel·lícules que no diré que són la mateixa però que tenen moltes coses en comú.
Quina, Joker i Batman?
No, sí. Aquella pel·lícula de Joker que sí. No és el Joker, que és aquella...
Sí, el Joaquin Phoenix, sí.
Joaquin
sí
Phoenix.
Però em sembla bastant més bona Joker que Batman, eh? Però bastant
sí, és
més,
que a l'Ignasi no li va agradar, el va ofendre, aquesta pel·lícula, no?
Aquí? No, mira, no, Ignasi, no, jo no la deixaré molt bé perquè he de dir que la primera vegada que la vaig veure vaig sortir bastant desil·lusionat i descontent del cinema i tampoc entenia per què l'estaven deixant tan bé. Però ara, comparada amb Batman, dius, bueno, és que com a mínim el Joker tens una gran interpretació del Joaquin Phoenix, tens una història que s'entén, que ja és algo, dius, bueno, entenc la història que m'estan explicant, sí, sí. La història d'aquest desgraciat i de com el món l'acaba convertint en un monstre, però és que ja és algo. Però és que al costat del Batman, és que el Batman no tens res, només tens foscor, i ja està.
A mi em va semblar aquesta de Batman, ja ho vaig dir en el programa que vam fer, que té un... A mi em ressona una part d'anime. O sigui, el personatge ja sé que s'han inspirat en... Com és el cantant aquest que...
Kurt Cobain.
S'ha inspirat en aquesta estètica, perquè a Matt Reeves li agrada aquesta estètica, li agrada la seva música... Però a mi, si això li dones una altra ambientació, podria passar per una pel·li d'anime. O sigui, és com tot molt depriment, molt fosc, aquell... la seva estètica emo... No, vull dir, és com tornar a aquesta cosa que jo estic molt desconnectada per l'edat que tinc, suposo, eh?
Sí, però, no ho sé, però jo penso, això pot estar... A mi, una pel·li sigui una mica fosca i tal, sempre i quan hi hagin personatges que t'importin. Per exemple, Seven és una pel·li fosca, també, que és el que aquesta pel·lícula, jo penso, que pretenia fer i es va agafar, i de fet hi ha escenes tan calcades a Seven que és que hasta fa una mica de vergonyeta de plagiarisme. Però Seven, ostres, tens dos protes, tres, si comptes a la Gwyneth Paltrow, que t'importen des de la primera escena. I tu, quan arribes a l'escena final de Seven, ostres, allò fa pupa. Per què? Perquè t'importa molt aquell personatge i el que li està passant i la relació amb el personatge del Morgan Freeman. Vale, aquí sí, aquí ho tenim. I és una pel·li fosca, depriment, tot el que tu vulguis. Però hi ha personatges. En canvi, Batman, el que he dit ja tres vegades, molta foscor, però és que no hi ha cap personatge que t'importi una merda. I ja està.
Ni l'alcaldessa.
Molt bé, doncs sí, res, sí, Héctor, sí. Doncs ja està. Ja hem fet ja la part
la
de
rajada,
de crítica.
Està bé, està bé, llums i ombres.
Al final
ens quedem
rajada.
Amb l'Spiderman, que aquí ens ha encantat i ens ha emocionat.
És la diferència es veu en Spiderman, és que és exactament això. O sigui, la diferència entre una pel·lícula amb un personatge amb el que empatitzes i uns personatges amb els que empatitzes i un amb els que no, per mi és la nit i el dia.
Sí, sí.
En fi.
Molt bé, doncs res, Héctor, doncs... esperem que duri l'Escape Room en cinemes unes quantes setmanes.
Esperem que sí.
Que passi la Setmana Santa, que la gent que encara no l'hagi vist, que la vagi a veure.
Sobretot, recomaneu-la als que l'heu vist.
Sí.
Si algú ens està escoltant que l'hagi vist, agrairem molt tot el suport, perquè la veritat és que estem lluitant amb... A veure, és una raresa, Escape Room, i estem lluitant per fer-nos un forat a les sales, que costa molt perquè les sales estan... ocupades en pel·lícules americanes, espanyoles, que costa molt que et deixin treure el cap. I amb això vull dir que et programin, que et diguin, vinga, va, vaig a ficar aquesta pel·lícula i va, li dono dos passis, va, a veure què tal va. I per tant, si la gent hi va, doncs farà que aquests cinemes la mantinguin i puguin anar fent via, i si no hi va, doncs, bueno, doncs la trauran. Però què vols fer-hi?
I a més no dura 3 hores, o dura una hora i mitja.
No dura 3 hores, passa molt bé, hora i mitja i ja està. Però sí, sí, jo només faria una crida que tothom que diu que li importa les coses fetes a casa i que vol un cinema d'entreteniment fet en català, doncs que el recolzi, bàsicament, perquè és que si no hi ha públic no hi haurà cinema, és així de fàcil.
Doncs molt bé, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i un plaer, com sempre, parlar amb tu.
Igualment, un plaer, nois. Vinga. I noies. Sí.
Sobretot ara, el femení.
Ara has estat...
Aneu a veure Escape Room al cinema, sí. Home, sí. I dones.
Ara ja entendré la broma. Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Igualment.
Adéu.
Penny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
What you think? Nobody's taking that bet. Tennis takes expert instruction. It takes families with unlimited financial resources.
I seguim la marxa de comentar pel·lícules nominades als Oscars. Aquesta és una de les últimes que ens quedava en la categoria de millor pel·lícula. Es tracta de King Richard, El mètode Williams, pel·lícula que jo mai m'hagués arribat a imaginar que pogués estar entre unes 10 nominades a la millor pel·lícula dels Oscars. Tot i que és una pel·lícula simpàtica, ara en parlarem. I per comentar-la tenim a l'Aram. Bon matí, Aram, com estàs?
Hola, molt bé.
I Marta, que continues amb nosaltres.
Què tal?
És una pel·lícula, així fem una introducció, és un biopic, en aquest cas, autoritzat de Richard Williams, que és el pare de les tenistes Venus i Serena Williams, en la qual la pel·lícula ens serveix per presentar-nos com és aquest el Richard Williams. És curiós perquè és una pel·lícula sobre l'ascens d'aquestes joves tenistes, però està centrada en la figura del pare, no? No deixa de ser una cosa bastant peculiar, com peculiar també era el pare, o és el pare, un tipus d'idees molt fixes, el qual que juntament amb la seva esposa d'aleshores i mare de les futures tenistes va elaborar un pla en el qual, abans de que fins i tot les criatures nasquessin, les havia de convertir en les millors tenistes del món, que eren Venus i Serena Williams, que evidentment tots sabem que amb el temps ho van ser. El pla estava completament al marge del que és el circuit de tennis professional i consistia en una sèrie d'entrenaments diaris, llargues hores en la pista de tennis, també molt acurat de que no entressin en competicions fins que no estiguessin preparades, parlem de competicions oficials, i entrenar, i que es dediquessin a entrenar fins que fossin prou grans per llavors sí donar aquest salt al mercat de la competició. Va, primer de tot, us pregunto, Aram, què t'ha semblat la pel·lícula?
A mi m'ha semblat bé, però em costa entendre què fa entre les 10 nominades. Bé, no, de fet, segurament, si es va ampliar la llista de nominades a 10, és per poder nominar pel·lícules com aquesta, que retransmetren l'autèntic esperit americà. Però no té cap mena possibilitat de guanyar absolutament res, no sé que li vulguin donar un Oscar a Will Smith.
Ah, aquí has donat el clau, aquest seria el punt.
Sí, potser és el paper que ell fa amb més força interpretativa que d'altres que hem vist, perquè realment parla, es veu com el pare Williams, i els gestos i tot, es veu que el set de rodatge, de moment que es posava aquells shorts, he acabat tota la pel·lícula amb els shorts vermells, us heu fixat, eh?
Tota pràcticament, sí.
Pràcticament tota la pel·lícula amb els shorts, doncs era una mena com de... de això, no? Que et vesteixes, et disfresses i ja fas el paper. I ell, doncs, més o menys feia això. Tinc sentiments contradictoris amb aquesta pel·lícula perquè és difícil fer un biòpic d'algú tan jove que és viu. Perquè per mi la història que més m'interessa és de la Venus i Serena Williams. A mi el seu pare no m'interessava gaire. Ara veus que és un tipus amb una personalitat molt peculiar, amb un pla de 84 pàgines que tenia escrit i que volia, com li diuen a la pel·lícula, diu, tu et penses que tens dos Mozarts a casa i tu vols que jo m'ho cregui, no? Doncs sí, té dues filles i n'hi havia d'haver una tercera, Ignasi. Una tercera anava pel camí de convertir-se també en una campiona mundial del tennis, però per culpa d'una lesió a l'esquena no va poder ser.
Clar, la pel·lícula també t'explica les coses una mica mitges, és a dir, no t'explica els anteriors matrimonis que ha tingut, els conflictes que devia tenir amb les exdones anteriors. Aquí una mica comença a apuntar els problemes que té amb la seva esposa actual. Però...
és un home insuportable.
Totalment. És d'aquelles persones que dius, perquè tens les filles que tens, però és que no hi ha qui t'aguanti. No. O sigui, al final, tots els entrenadors i tots els personatges que es va trobant l'aguanten perquè les filles són molt bones i tenen realment talent i el tio sí que és cert que les ha entrenat bé, però per aguantar aquest caràcter, tela, eh?
No escolta.
No sabem si és perquè és la seva manera de ser o perquè ha tingut una infantesa que en el llibre, la seva biografia, relata que va ser molt dura, no? Realment, crec que la pel·lícula es diu que el van punxar, el van agredir, i és cert, el van agredir, que corria davant del Ku Klux Klan, que, bé, clar, ell ho va passar una infantesa de córrer, 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 I les seves filles, doncs, nascudes a Compton, Califòrnia, tampoc ho tenien fàcil. I es veu de una mica, no? Ara, de reull, es veu les drogues, els clans, l'assetjament cap a aquestes noies, sobretot la gran.
Sí, tot això es veu, però al final, fins i tot aquesta gent acaba tinguent el seu costat bo i s'acaba imposant la justícia, saps?
El que té por és que les seves filles caiguin en les drogues, i aquí es posa èmfasi en el personatge, bueno, amb la persona de Jennifer Capriati, que era una supertenista de l'època i ja va formar part de les joguines trencades, no?, que es diu, i ell tenia por que això li passés a les seves filles i les va protegir al màxim, i com que ell considerava que això era per culpa de que aquestes nenes es feien dones massa grans i acabaven caient en el món professional quan encara no estaven preparades, doncs això els portava a créixer abans d'hora i a caure molt ràpidament en les drogues. El tema aquest es toca i crec que és interessant. El que passa que és una pel·lícula més lleugera i, com deies tu, Marta, tampoc és que vulgui posar excessivament la punta en aquí. Però vaja, jo crec que la posa més en el tema racial, que sí, aquí sí que clarament és una pel·lícula que intenta reivindicar, no?, el fet de que elles, com que eren negres, els hi va costar molt entrar en aquest món, i tot i tenir talent, els hi va costar. A més, venien d'una família humil, perquè el tennis és un esport, en general, bastant elitista, i evidentment, doncs, se'ls miraven estrany en totes les primeres competicions en què començaven a jugar, no? I el fet, el que veiem a la pista on entrenaven, doncs, era una pista comunitària, freqüentava per joves delinqüents, havia intercanvi de drogues, havien bandes, o sigui, clar, allà a partir de certa hora més valia que fotessis el camp, i tot i així, en hores de plena llum del dia, també podies tenir problemes.
Però al final tot acaba bé, és el que et comentava. El més xungo dels negres rep un càstig, i aleshores uns quants pandilleros decideixen que els protegiran perquè, mira, perquè veig el que estàs intentant fer aquí i m'agrada. Cosa que tampoc té massa sentit. No sé, em sembla, em dóna la impressió que la pel·lícula fins i tot suavitza lo difícil que devia ser tot plegat.
No sé, fins a... segurament, hi ha detalls de la pel·lícula que són certs, perquè les germanes Williams els han aportat, és a dir, són elles els qui han aportat aquests detalls de la seva infantesa, però també és cert que han deixat alguns d'altres moments lliure a l'acció del director, que no sé si hem dit encara, em penso que no hem dit, que és en Reinaldo Marcus Green, i del guionista, que és en Zach Baylin, que bé, suposo que ha fet un bon guió amb el material que tenia, que s'han basat, que jo m'he fet la pregunta, en què s'han basat? Perquè això és molt recent, relativament recent.
És que està basada en un millor guió original, per tant...
Sí. Està basada en la biografia del pare, que la va presentar... Jo he trobat un article del New York Times de 2014 quan parlava d'aquest llibre que venia el pare a Nova York a presentar-lo en un hotel. I també han fet moltes entrevistes en els partits, en els postpartits, en... Bé, tot de metratge que ja hi és, no? A mi... No sé si us vau quedar amb aquell torneig amb l'Arantxa Sánchez Vicario.
Home, com diríem en les pel·lis de superherois, la villana de la pel·lícula és Arantxa Sánchez Vicario.
Ha quedat molt mal retratada.
Home, és que... Bé, en fi...
No sabem si allò va passar de veritat, si no va passar...
Sí, a veure, el resultat, el que va passar, és tal qual el que veiem allà.
Si va fer servir aquella estratègia de... No? I... Prendre's un moment per anar al lavabo i... posar neguit, no?, a la contrincant, jo vaig passar molts nervis allà.
Jo he mirat a Maroteca i he buscat per internet les notícies d'aquella època, i podeu trobar els articles i expliquen com va anar el torneig. Per tant, us convido que ho feu i ho compareu amb el que veieu a la pel·lícula.
Jo, l'època, l'Arantxa Sánchez Vicario era una heroïna. Nosaltres ens la... No?
Bueno, perquè te miraves Televisió Espanyola,
sí,
l'any 94,
no...
o TV3, home, que també te la venien com una heroïna.
Bueno...
Què volies fer, mirar Google?
Clar,
l'any 94 és que moltes més fonts no és
no
que
havia,
tinguessis.
No,
a mi el que m'ha fet gràcia és que l'Arantxa Sánchez Vicario la interpreta una actriu mexicana. O sigui, agafen espanyols per fer mexicans,
sí,
i mexicans per fer espanyols.
Bueno, té una retirada d'aquest... Bueno, no sé. Doncs aquests petits detalls que us dic, per exemple, la furgoneta Volkswagen amb què el pare, no?, que transporta la família, això és cert, amb les, el pentinat que surt, no sé si és Serena o Venus, amb aquells rivets blancs, quan s'enfronta l'Arancha Sánchez Vicario, que és com un... com un pentinat de guerra, no? De ara vull ser jo i aquest és el meu estil. Cosetes aquestes són certes. També és cert lo bé que es porten les germanes, perquè ho han dit. I es veu que les tenistes professionals es van reunir amb les dues actrius que fan d'elles prèviament a la pel·lícula per parlar, per conèixer-se i... Vull dir que ja han estat molt en contacte. Mm. No sé.
Les nenes molt bé, Sania Sidney i Demi Singleton, que són Venus i Serena, vull dir...
Sí, sí. Tres mesos entrenant a tennis.
Mm. Sí, sí.
Ai, és que imagina't. A mi el que no m'acaba de convèncer, doncs, és en Will Smith, eh?
Ai.
Ah, no?
Estic una mica... Amb els seus papers d'aquest estil de... Com es deia? En busca de la felicitat...
Sí, sí, ara m'hi has fet recordar, sí, sí, sí.
Saps? Dius, sí. Ostres, ja està bé d'intentar fer-me paneta i al final ser un mega crack i que acaba triomfant, saps? O sigui, entenc que ho has de fer, que és el teu deure com a actor afroamericà, donar esperança, però...
Doncs, a mi m'ha agradat, el Will Smith. Trobo que és d'aquelles interpretacions que sí que és cert que sembla que busqui l'Òscar,
sí.
Però ho fa bé, aquesta perquè fa una transformació bastant total, no? Agafa tots els tics del Richard Williams...
Camina raro,
sí,
camina raro.
Molt raro.
Posa molt nerviós.
Sí, sí.
Sembla que tingui una lesió, no? No va una mica com coix o...
Mm. Sí. Sí, sí, a mi em dóna aquesta impressió.
El que no m'ha quedat clar, fixeu-vos, i després d'haver-la vist i tot plegat, és per què aquesta fixació perquè les seves nenes siguin tenistes?
Perquè no hi ha tenistes negres.
Només per això, perquè jo sí. No el veig amb ell, tot i que intenta vestir-se com un home blanc, hetero, tenista, professional, amb el polo blanc i els pantalons d'esport vermells de marca Wilson, i es passeja així tota la pel·lícula, amb la bossa, amb les pilotes i tal, no li veig que hagi tingut un entrenament, o que sí, clar, que és impossible, és de Louisiana. Vull dir, és que no... Mm. I penso, ostres, quina dèria.
Ell i la seva dona, vull dir, tots dos fan d'entrenadors...
Sí, però sembla com si tots dos fossin atletes o tinguessin una predisposició per l'esport, però no sé, sembla que han triat això, el tennis.
Jo crec que deia que era per això a la pel·lícula i, a més, perquè es va enterar del que havien guanyat en un sol partit alguna tennista i va dir... Aquí hi ha pasta.
Home, ell devia pensar, si jo les crio de ben petites i treballem i entrenem, seran tenistes professionals.
Sí.
I al final el tio, per pesat, per persistent, ho acaba aconseguint. O sigui, no
sé. De tota manera, hi ha algun moment cruel, no?, a la pel·lícula en què s'ha de triar.
Sí.
Una o altra, els patrocinis, quan comencen a caure els milions per patrocinis... Mm.
Per cert, també tenim altres actors a la pel·lícula que participen, és el Tony Goodwin, que per cert, és un paper que no havia de fer ell, sinó que havia de fer Lees River, però la producció es va haver parar pel Covid i llavors per agendes el Lees River no va poder agafar el paper i el va agafar el Tony Goodwin, que fa aquest paper del primer entrenador de Venus i Serena. I llavors l'altre entrenador, el John Berthal, que és boníssim, boníssim. Clar, el tenim al Punisher, aquests papers de tio dur... I aquí el veiem fent d'entrenador, bona persona, a més, perquè...
De joves.
Sí, sí, el Rick Machi aquest, que és un tros de pa d'entrenador que li aguanta, el Williams aquest li aguanta absolutament de tot, que jo ja l'hagués engegat a la merda en més d'algun moment, i el tio té una santa paciència, com va a aquesta escola de Florida.
M'ha agradat molt aquest paper, perquè realment el tio hi creu, perquè si no hi creguessis al 100%, o sigui, ho hauries abandonat molt abans, que no són les teves de filles, saps? És com...
Però has de dir que això, té una escola de tenistes joves, bé, ja has de dir que això. Per cert, no és en el primer entrenador que, ara no recordo com es diu el personatge a la pel·lícula, que estava amb en Pete Sampras?
Sí, i amb McEnroe.
Sí.
I amb McEnroe?
Exacte.
És boníssim. Clar, si la gent... Jo perquè els conec... Tu ensenies la tele als esports i parlaven d'aquests dos. I en el joc que jo jugava amb la Mega Drive de tennis, jo agafava amb Sampras. i en McEnroe, que també rebotia la raqueta en el joc a terra. Era divertit. Tenia molta mala llet, en McEnroe, però bé.
Doncs després, quan els ensenyo les instal·lacions, quan l'altre entrenador, en John Bertal, els ensenya les instal·lacions que té a Florida, allà hi ha el germà de l'Andy Roddick. I ell ho explica, diu, el presenta com a no sé què, Roddick, i diu, i el seu germà el petit, l'Andy, l'hauríeu de veure. Saps, el rotllo?
Sí, sí. Bueno, està bé, no? Perquè et fica dintre del món...
A part de que jo no em crec res, eh? M'acosta creure que tot és lleugerament ensucrat. Aquestes biografies que són més aviat agiografies, perquè han de fer quedar bé el personatge quan fot tota la pinta de ser un tirà insuportable.
Perquè pensa que, clar, les productores han estat la Venus i la Serena. Aleshores, i tot és autoritzat i, per tant, la part més fosca, la pel·lícula no la veuràs.
Exacte.
Intenta ser una pel·lícula molt lluminosa.
Es dedueix alguna cosa, s'ensuma alguna cosa allà dins, eh?
Sí, però allà tothom queda bé. Fins i tot el pare, sent com és, no queda malament del tot.
I no dorm, no? Perquè jo no he vist que dormi. I les nenes, a més ho han explicat, la Serena i la Will i la Venus, o sigui, clar, tu per ser una professional del tennis, una tenista professional, has d'entrenar a hores, o sigui, has d'anar a escola, a entrenar, tornar a entrenar, a fer deures, o sigui, ja ho sabem, no? No hi ha vida, no... És una vida molt, molt sacrificada, però com que els agrada, suposo. Es veu que allò dels cartells que els hi fan les germanes, sabeu, a la canxa allà, a la pista de tennis, sí, que hi ha a Compton, és cert, els hi posaven cartells fets a mà per animar-les.
Ah, això és creïble. Els biòpics de superació de temàtica esportiva ja m'agraden. De fet, una peli que m'encanta és la de Titanes Hicieron Historia.
Sí.
Me fascina, saps? I és el mateix, és allò, anem a lluitar, a superar els conflictes racials i uns underdogs de cop aconsegueixen ser els campions. Ja les he vist, aquestes pel·lícules, i a vegades ja m'agraden, però m'agraden més Titanes.
Sí, però bueno, aquesta sí, està basada en fets reals, està bé que també vol reivindicar socialment moltes coses, en aquest sentit mola, i té tot allò que ha de tenir un biòpic, fins i tot a la part final, les imatges reals dels entrenaments reals, perquè tu puguis comparar amb la part fictícia que has vist a la pel·lícula, no? Bueno, és escenes típiques de biòpic d'aquest estil. Jo, malgrat això, la veritat és que m'ho he passat molt bé, m'he entretingut, com bé tu dius, Aram, és una bona història de superació, crec que està ben escrita, a mi el ritme m'ha passat molt bé, o sigui, molt entretinguda, m'ha mantingut enganxat i divertit, jo amb això no he tingut cap problema, és una pel·li que tampoc li vagis a buscar segons què, però com a entreteniment m'ha funcionat perfectament, i el Will Smith jo molt a favor, aquí a mi m'ha agradat, trobo que ho broda el paper que fa.
És una pel·lícula de diumenge a la tarda que per temàtica i per protagonistes han nominat a l'Oscar, però que m'estranyaria. De fet, tot plegat és culpa de que no li donguessin l'Oscar per Ali. Si li haguessin donat l'Oscar a Will Smith per Ali, no estaríem ara parlant d'aquesta pel·lícula.
O estaríem parlant, però sense estar nominat.
Exacte.
Marta, no sé si vols afegir més cosetes.
No, jo em quedo amb la història de les tenistes i de les dones, bàsicament, en aquesta pel·lícula, que crec que és més consistent que no pas la de el King Richard, i dels grans triomfs que van aconseguir, i que està clar que també és una pel·lícula que posa en evidència o que vol demostrar en el cinema, que és un referent cultural de masses, el triomf de dones negres, dones afroamericanes. Vull dir que al final són heroïnes per a moltes, moltes, moltes nenes.
I a banda de Will Smith també tenim nominada en Jue Ellis, que és com a actriu secundària, que és la mare de les tenistes, i a Beyoncé, del tema Be Alive, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula.
He llegit que es van separar el 2002, i tot i que en Williams ho ha negat, va haver-hi, diuen, denúncies de maltractaments.
Ja, això aquí no...
No surt.
No surt.
No. Tampoc surt el divorci, eh? Tot i que es veu a venir que la cosa no va bé.
Hi ha un moment ja de crisi matrimonial que és el màxim que ens ensenya la pel·lícula.
Clar, però és una crisi matrimonial que després superen, saps? Però no t'ensenyen després com tot se'n va a la porra.
És que el Sal...
Jo necessito una mica més de tragèdia.
és que però... no, és el que dius, no? Que algunes coses...
Bueno, però penseu una cosa, al final això és cinema i també juga la part de ficció i ja està. I la pel·lícula doncs, no deixa de ser una cosa que vol fer diners amb el bon rotllo.
Sí, totes les germanes, per cert, són un encant.
Sí.
Ho fan superbé.
Sí, les cinc.
Aquesta humilitat, sí, aquesta... cooperació, com s'estimen... Diuen que això és cert, que s'estimen molt entre elles.
Ja hi venen de matrimonis diferents, a més. Que això al principi de la pel·lícula no ho veus perquè sembla que siguin totes filles de la parella, no?
Això perquè hem investigat una mica la biografia d'aquest home, però si no llegeixes res, podrien ser totes filles d'ells dos, eh?
Bueno, no sé, sí, és una pel·lícula agradable, no? Per passar una estona, i te fa rememorar els temps de, bueno, el tennis. A mi m'agrada aquesta part esportiva, m'agrada això, sí, sí.
Molt bé, doncs, si voleu afegir alguna cosa més, si no, ho deixem aquí.
I que són unes campiones, i ja està, i això és indubtable.
Exacte, o sigui, res a dir contra les germanes Williams.
No, no.
Doncs vinga, va, si voleu saber alguna cosa més del seu ascens en el tennis, aquí teniu aquesta pel·lícula, El mètode de Williams, o King Richard en versió original. Anem per la següent.
Action!
Lucy, I'm home!
Why is this coming out now?
Lucille Ball's a threat to the American way of life?
Does the FBI have any case against Lucy?
I need you to help me save my marriage.
How many times I gotta explain where I was and what I was doing?
You gotta explain.
I tornem a més crítica de cinema i un nom habitual que cada vegada que porta alguna cosa ens agrada tenir-lo en aquest programa i que és l'Aaron Sorkin, que és bastant diferent del que ell acostuma a fer, però que hi ha les coses habituals d'Aaron Sorkin, que és gent parlant sense parar, gent parlant, caminant, anant d'un lloc a l'altre. Tot això, molt habitual en el cinema de Sorkin, i és en aquesta pel·lícula, sobre una setmana molt concreta en la vida de l'actriu Lucille Ball. Concretament, una setmana en què va ser acusada de pertànyer al Partit Comunista l'any 1952. La pel·lícula de Sorkin ens explica què va passar i de quina manera es va resoldre tot allò. I enmig de tot aquest conflicte veurem com Lucille Ball ha de fer front a alguns aspectes de la seva vida personal i professional. Personal seria, bàsicament, amb la infidelitat del seu marit, que sí, que sí, no, que sí, que sí, no. Val? Això ja s'acaba resolent al final. I l'altre és lluitar contra la cadena que emet el seu show, I Love Lucy, perquè ella està embarassada i aleshores defensa que el seu personatge de ficció també s'hi ha de quedar. I aquí veurem també doncs, com era la cadena de televisió aleshores, no? Si és que dormen en llits separats, perquè la televisió els hem de posar en llits separats, la gent com ho entendrà que han tingut un fill, no? Coses tan absurdes com aquestes de l'època és el que se'ns descriu aquí. I encara hi afegeixen una cosa més. En posar en valor que Lucille Ball era molt més encara del que se'ns està dient, a més, era una persona que estava molt a sobre del que ella feia i aquí veiem concretament com un gag del programa d'aquella setmana, com si ella s'esforça per intentar millorar-lo o aconseguir la millor versió possible del gag. Tots aquests conceptes, que no són pocs, són els que veiem al llarg d'aquesta pel·lícula, que és Bing de Ricardo, Serlo Ricardo, que és com s'estrenava Ricardo, era el nom fictici de la família, que ella, doncs, a més, la sèrie, ella era la protagonista, juntament amb el seu marit, Desi. Què us ha semblat? Som-hi.
A mi m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé. M'agraden aquestes històries d'Aaron Sorkin perquè demostra que realment s'estima el mitjà. I això ajuda. Quan l'autor i el director senten passió per la història i per l'embolcall del que volen explicar, ajuda que la pel·lícula tingui molta més energia. Trobo que els dos protagonistes i els secundaris estan la mar de bé i la veritat és que m'ho crec tot. Tot. No tinc cap mena de problema per creure'm que això va passar així.
Home, hi ha les memòries de la Lucille Ball i he estat llegint fragments i declaracions que ella havia fet i realment va passar així. El Aaron Sorkin, que aquesta és la següent després del set de Chicago, doncs En aquesta pel·lícula també ha fet servir aquesta mena de docuficció, no? D'aquells... és el cas d'Ignasi, una setmana frenètica de guió, de lectura de guió i de rodatge que es feia en directe, i a la sitcom amb una 60 milions d'audiència, no? De televidents a la setmana. Quina borrada, és espectacular. I és com veure una cosa que tu has vist que t'ha arribat tard, però no sabies les entranyes de tot plegat, no? I a mi m'ha agradat això, com entrar dins del plató, de la sala de redacció, dels conflictes entre el matrimoni, dels conflictes amb la cadena, que era la CBS, amb l'espònsor, que era Philip Morris, una marca de tabac, això de l'embaràs no ho portava bé, es veu? No queia bé, no es podia dir, no es podia ensenyar. I alhora me venien molts de records de WandaVision, que dius, ostres, sí que va agafar un homenatge tal qual.
Però, clar, això I Love Lucy és una cosa que a nosaltres ens queda la prehistòria. Evidentment, això és dels anys 50, aleshores aquí jo no sé si va arribar, de quina manera arribar, no en tinc ni la més remota idea.
I encara menys el conflicte de ser acusada comunista i tot el que va passar.
El referent que tenim és a vegades a TV3, que passaven algunes sèries aquestes superantigues en blanc i negre, però jo crec que no han anat encara a TV3, no van anar tan enrere. Bueno,
no es recorda. Quina recordes? Jo no... A veure...
Sí, aquella misteret, la del cavall que parlava, que més o menys també és de...
Però jo recordo molt vagament això.
Sí, però era d'aquest rotllo, perquè era un matrimoni que també dormien en llits separats, que també tenien uns veïns, o sigui, era... Tenia moltes coses d'I Love Lucy, però a més tenien un estable amb un cavall que parlava.
Penso també en Embrujada, que devia ser d'aquell estil també, saps? O sigui, els dos protagonistes i amb els veïns.
Sí, sí, sí. I també aquí a la pel·lícula la va fer la Nicole Kidman, no?
La d'Embrujada, sí.
Sí,
sí. Sí.
Aaron Sorkin va triar Nicole Kidman, malgrat que es veu que hi ha uns fans fanàtics a Nord-Amèrica que no la volien com a Lucille Ball. Volien la Debra Messing, i jo trobo que ho fa fantàstic,
ella.
I Javier Bardem ho fa fantàstic.
Sí. Javier Bardem està a la seva salsa, eh?
Sí, vull dir. Ostres.
Literalment.
Sí, sí, sí. Sí. I m'agrada molt, jo crec que és el que has dit, que toca moltes tecles, i que Aaron Sorkin té l'habilitat d'ensenyar-te, a més, els diferents punts de vista, anar al present, anar al passat, i a més amb tota l'esfera política, amb tota l'esfera social, i a més els frecs que hi havia també dins amb els actors i actrius, no? Perquè també n'hi ha. I això també és una extrapolació del que podia passar amb altres estudis, amb altres actrius que tenien aquestes, aquests estires i arronses, no sé, aquests frecs.
Pot ser que vulgui tocar massa tecles?
Perquè al final ja no sé,
si és una història sobre política, si és una història sobre el macartisme, si és una història sobre les dificultats d'una dona valenta per triomfar en un medi dominat completament per als homes. Doncs arriba un moment que vol tocar masses tecles, potser, i no m'acaba de quedar clar ni l'una ni l'altra. Bueno, al final ja ho entenc, però potser hauries pogut aprofundir en alguna d'aquestes coses que em vols explicar i no en totes.
Però de tota manera, no sé com ho heu vist, però clar, aquí el que importa és ella, és la Lucille. I el que importa és aquesta, el que acabes de dir, Aram. O sigui, és descriure un personatge que als anys 50, un personatge femení, s'asseia a negociar amb homes. Amb homes amb molt de poder. I això avui dia encara és extraordinari. Extraordinari.
Però que encara hi ha menys facetes de les que veiem de Lucille Ball, perquè ella, diguéssim, va evolucionar i es va convertir en... Bueno, de fet, ella es va separar anys més tard del Desi i li va comprar les accions de Desilu, que és la companyia que tenien ells dos, que, per cert, aquí hi ha una anècdota que, clar, la pel·lícula no ens explica perquè ja, o sigui, passa uns quants anys abans, però Desilu va ser la productora de Star Trek en els anys 60. En el moment, en els anys 60, que Lucille Ball era l'accionista majoritària I, de fet, ella va ser la primera dona en dirigir un estudi a Hollywood. La primera. I després de comprar les accions del seu marit, va ser gràcies a Lucille Ball que Star Trek va disposar d'un segon pilot. O sigui, Lucille Ball va salvar Star Trek.
Aquest seria el titular.
Home, evidentment, sí, sí. No, és una història que a vegades se sent explicar, però no s'explica prou perquè...
Tenia, jo, pel que no sé si ho heu vist, però pel que explica la pel·lícula, era visionària, ja sabia el que funcionava.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, quan es va fer aquell primer pilot de Star Trek, no va funcionar, van fer un altre, van canviar els actors, no? Allà ja va entrar el William Shatner, etc, i tots els que ja coneixem, però ella va donar aquesta segona oportunitat que es fes. I, de fet, ara d'aquest primer pilot en faran una sèrie de televisió amb aquells personatges.
Ara te diré el que tu diries. No estem parlant de Star Trek, estem parlant de Lucille Ball.
Alabant a la figura de Lucille Ball, responsable d'això, que, per cert, ella es va vendre ja a la companyia de Silu el 68, a Gulf Miss Western, que aleshores era propietària de Paramount, des del 66, i va ser quan li va canviar el nom de Desilu, va ser Paramount Television. O sigui, imagineu-vos en el que es va convertir aquesta petita companyia que veiem en aquesta pel·lícula, que és Desilu, en els anys 50, i el que s'ha acabat convertint al llarg dels anys, no? Aquest Desilu, que era, doncs, Desi, de...
Sí, sí, ho entenem. Desi Arnaz i, sí, i Lucille Ball.
Sí, sí. Que, per cert, els seus fills, crec que...
Es diuen igual.
Sí, es diuen
igual. Però júnior. Desi Júnior i Lucille Júnior, sí, sí, sí.
Lucille Arnaz, sí, i l'altre, sí. Desi Arnaz Júnior.
Sí, bé, sí. Mira, no t'hi has de capficar massa, no? Hmm. Repeteixes els noms i ja està. Bé, no sé, a mi també m'ha agradat molt. I la banda sonora també m'ha agradat. No hi ha... No sé, tot et retrotau a aquella època, no? Als anys 50...
Sí. Bueno, aquí estem parlant ja d'una pel·lícula...
Però aquí és en color, eh? Tot sí, és en color.
Però no deixa de ser també aquest retrat nostàlgic una mica que fa el propi Sorkin de com era la televisió en aquella època i com era Hollywood fora del seu glamour, perquè el glamour de Hollywood estava en el cinema i en canvi la televisió, el glamour de Hollywood, no hi era. Mm. O sigui, de fet, també per guanyar-se la vida, doncs, sembla que hi ha un moment que no hem parlat dels veïns, que són el J.K. Simmons i la Nina Arianda, que són els...
Que bé que ho fan, però tots ho fan bé. Fins i tot els que fan de guionistes de la sèrie també estan fantàsticament bé. I aquí suposo que el fet de que l'Aaron Sorkin conegui tant el món de la televisió i ha ajudat a que tot plegat tingui aquest realisme i credibilitat que li fa molta falta a la pel·lícula i li va molt bé.
L'actor Tony Hale, que fa de redactor, un dels redactors... Bueno, és que de fet només s'ensenya un redactor-redactora, no? Que és en Tony Hale i la Alia Shawkat. Ell, clar, fa poc que... Relativament poc que l'he vist a The White Lotus. M'ha fet molta gràcia, però en aquest paper no té res a veure, eh? Allà...
Clar.
I també ho fa molt bé. No sé si és avui dia... habitual que el redactor en cap, que era llavors en Jesse Oppenheimer, fos el showrunner. Potser també, no? En algunes sèries també coincideix, però tinc la sensació que el showrunner no és qui es reuneix, no? Qui es guionitza capítol a capítol.
Depèn. El que passa que llavors era diferent. De fet, aquí la sèrie és ella. Vull dir, ella és la que controla tots els aspectes, o sigui, des del més petit fins al més gran.
I que també trobo que posa èmfasi i el focus en que fer humor no és fàcil. I això crec que ha volgut també redimir, no? Aquesta potser crítica o lleugeresa que tenim o prejudici davant de la comèdia, que fer comèdia durant tants anys, hi ha un treball darrere ingent.
Per cert, Nicole Kidman la tenim molt canviada, no ho hem dit, però porta un munt de pròtesis per tal d'assemblar-se a Lucille Ball i costa veure-la. Com a Javier Bardem és molt evident, no? Sembla que li... Això sí, eh? No sé si... No s'ha passat de moreno perquè li han posat maquillatge per fer-lo semblar més cubano.
Sí.
I a vegades és com... Susana, no te mica la mà. Potser no calia pintar-lo tant.
Sí.
Sí, a vegades es fa una mica estrany, però
sí.
Quan els actors espanyols fan d'actors llatinoamericans, sempre els hi acaben passant coses estranyes d'aquestes. Són de com molt més morenos.
I la Nicole Kidman, com l'heu vist? Perquè també s'ha criticat una mica... No és la primera vegada ja que es fa això. Aleshores, crec que també ella tenia un nas postís que també...
És que la crítica sempre hi serà. Ella ja ho ha dit. Fins i tot es va dubtar d'agafar el paper, però l'Aaron Sorkin va dir no, no, tu ho pots fer i tampoc vull que t'assemblis estrictament a la Lucille Ball, no? Perquè, a més, l'Aaron Sorkin ja ha dit que no volia... a fer una pel·lícula d'allò que la gent s'esperava, sinó que volia sorprendre amb allò que la gent no sap. I jo crec que, suposo que els Estats Units haurà sorprès. I les crítiques sempre... I ella ho ha explicat. Diu, jo m'he sentit molt identificada amb la vida de Lucille Ball en certes situacions. Com ara que en algun moment de la pel·lícula li diuen, tens 39 anys, ja pots oblidar-te'n de ser actriu, no? Com ja estàs vella, ja no serveixes. Per això diu, això jo ho he viscut. I això ho viuen més les dones que no pas els homes, està clar. I aquestes crítiques sempre van cap allà mateix, perquè ella que s'hi porta pròtesi, escolta, també hi ha homes que a vegades porten pròtesi i no se'ls critica per si el nas o per si les galtes li estan una mica massa pujades, en tot cas.
Bueno, sí, es critica si el maquillatge no està ben fet.
Bueno, però normalment es critica si interpreta o no interpreta bé, i en el seu cas jo crec que ho fa tan bé.
Sí, sí, està estupenda.
Això de les pròtesis és que
és secundari.
És secundari.
Sí, sí. No sé si voleu afegir alguna coseta més.
La recomanem moltíssim, sobretot, a veure, t'ha d'agradar Aaron Sorkin i les seves sorkinades, perquè té el seu estil i aquí es nota.
Sí, sí.
De tota manera, hem viscut pel·lícules molt més arrauxades en diàleg, Aquesta es fa de bon seguir.
Sí, però bé, sí.
En comparació amb d'altres...
Sí, sí que és cert, una pel·lícula que és molt, molt...
Sí, has d'estar atenta.
Sí, t'ha d'agradar també Sorkin i t'ha d'agradar també la història de la televisió, perquè de fet és història de televisió tot el que estem veient aquí.
Sí.
Però si t'agrada la història de la televisió, és fascinant, la pel·lícula.
Sí, sí. El que m'ha sobtat és que a l'IMDB, per exemple, li posen un 6,6, un 6,8. Ho trobo baix, la nota. No sé. No sé per què. Sembla que hi hagi com una mena de contraindicació amb aquesta pel·lícula. Potser la gent no... Això del comunisme, encara? No sé.
A mi m'agrada molt, sense explicar la manera en com s'acaba resolent tota la qüestió del comunisme de la...
Ostres!
Sí, sí.
Vaya cop d'efecte. Sí. I va ser així, Sí, va ser així, sí.
Clar, de fet, ella no volia admetre que havia marcat aquella casella, que no volia passar per tonta, és a dir, jo faig un personatge que és una mica tonta, és un personatge de ficció, però jo no sóc així, aleshores no vull que sembli que jo sóc així, aleshores, clar, és aquest frec constant que juga la pel·lícula, que és collonut, que està molt bé, la veritat.
Bueno, i que al final és el relat de moltes dones, és a dir, d'allò que el vot femení no fa tan poc tant que el tenim i a sobre que les dones votin, encara no, és que potser no vota el que vota el marit i potser no sap què votar, no? I encara estem així, lluitant per la individualitat. No sé, a mi m'ha agradat molt tot plegat, sempre té aquella... Va sortint tots aquells aspectes que la fan una dona emancipada, no? I que crea tant de rebuig en el seu entorn.
Doncs aquí la teniu a Amazon Prime. Vinc, lo Ricardo, ser lo Ricardo. Aram, amb tu ens acomiadem i seguim amb més Oscars.
Fins la pròxima.
Adéu.
What year are we in?
1941.
What day is today?
Wednesday, I think.
Very well. As briefly as you can. Can you read minds?
I'll be seeing you.
Come on in and behold the mysteries of the universe!
I seguim avui amb aquest repàs de pel·lícules nominades als Oscars. Ens tocarà de parlar de Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas. Per fer-ho tenim en Pau Garriga. Pau, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Doncs va, parlem d'aquest remake d'una pel·lícula de l'any 1947 que ha dirigit Guillermo del Toro, que protagonitza Bradley Cooper. L'original era protagonitzada per Tyrone Power i estava basada en una novel·la de William Lindsay Grisham. La pel·lícula ens explica la història d'un home que torna en el circ del qual va sortir, que és aquest típic circ de freaks que hem vist mil vegades en el cinema. El cas és que l'home aconsegueix en algun moment determinat, que ja veurem, un manual de trucs que pertany a un il·lusionista que treballa en el circ, i aleshores farà servir aquest manual per quan surti del circ, en principi, començar a lucrar-se. Ho fa amb petits espectacles, això en petits teatres, bars, etc. Però de cop i volta veu que aquí li pot treure més de suc a la cosa i comença a entrar en el terreny de l'estafa. Comença a ficar-se en un terreny perillós. I ja veurem que ja la cosa començarà a torçar-se una mica. No sé com heu vist vosaltres aquesta pel·lícula. Jo no sé per què l'han nominat a millor pel·lícula, perquè crec que és de les que hi ha potser la que menys s'ho mereix. No sé si aquí el nom de Guillermo del Toro ha tingut més força que altra cosa, però a mi, per exemple, em sembla una passa enrere respecte a La forma de l'aigua, tot i que visualment potser és de les pel·lícules millors de Guillermo del Toro, aquesta.
A veure, saps aquelles pel·lícules que duren molt però se't fan molt curtes? Doncs en aquest cas, amb Nightmare Alley, ha sigut tot el contrari. O sigui, la pel·lícula és llarga, però és que encara se m'ha fet més llarg. O sigui, tenia la sensació que no avançava el temps. És lenta, és feixuga. I és curiós, perquè el càsting és espectacular. Com bé deies, o sigui, visualment també és espectacular, tot i que jo tampoc entenc la nominació als Oscar. Les interpretacions són totes o bones o, com a mínim, correctes. Però és que jo tinc un problema, és que no sabia què m'estava explicant, no sabia cap on anava la pel·lícula i el camí per arribar-hi és llarg i lent. Se m'ha fet molt, molt pesada.
Doncs jo, mira, tinc sentiments contradictoris i hi ha una part meva que se sent molt atreta per aquesta pel·lícula que ja em passa amb les pel·lícules de Guillermo del Toro. Tinc una debilitat per aquest món fosc, negre, pervers, que demostra les debilitats i els horrors de la humanitat. I en Guillermo del Toro te la sap posar d'una manera lluminosa, vull dir que juga amb la llum per fer-t'ho també, i fantàstic. El que no m'agrada potser massa, i no sé si és molt, molt subjectiu, segurament que sí, és en Bradley Cooper fent de Stanley, és el seu personatge. Stan, no ho sé, en canvi, Toni Collette, fan de Toni Collette sempre amb el que fa, Cate Blanchett, fantàstica en el paper de psicoanalista, i són dues pel·lícules molt diferents. Però és que jo crec que aquesta pel·lícula, que no sé de quina manera veu del blanc i negre dels anys 40, però sí que està molt, molt, molt imbuïda per la novel·la, perquè jo crec que, havent llegit la crítica i com es va ser escrita la novel·la, qui la va escriure, encara ensenya poc del que hi havia al darrere de qui l'escrivia. Perquè hi ha molt d'horror. És una pel·lícula amb molt d'horror, en què han volgut... Del Toro ha dit que ha volgut retratar la realitat, la mentida, la veritat, la realitat, i com... no? Com aquestes persones que es fan passar per mentalistes, que podrien ser altres tipus de persones, fan passar una realitat, una falsedat per real, no? A través d'un, potser, un llenguatge o una manera de fer molt populista. En fi, ell ho ha traslladat molt, molt amb el que passa actualment. I em sembla, després d'haver-lo sentit, crec que la valoro més. Sí que en el moment se'm va fer una mica llarga, però penseu que ell ha dit que el primer metratge, la primera edició, el primer muntatge, feia 3 hores 40 minuts.
No, per favor, no, no.
Vull dir, ens ha fet un favor. Mireu-ho així.
No. A veure, Guillermo del Toro, si fas un remake d'una pel·lícula que arriba, no sé si arriba a les 2 hores, però si no deu ser just, per què l'has de fer de 2 hores i mitja?
Perquè s'haurà llegit la novel·la i potser n'ha tret més suc.
Que no. Que en 2 hores està ben explicada i ja n'hi ha prou. A mi el que m'ha passat a la pel·lícula, bueno, primer que no m'ha acabat de satisfer, no he escoltat a Guillermo del Toro, però...
Doncs escolta, a mi que sempre val la pena.
A mi la sensació de que no m'ha satisfet la pel·lícula no crec que me la tregui. M'adona la sensació que són dues històries diferents que estan bastant desconnectades, és a dir, el lligam que hi ha no acabo de que sigui
perquè
prou orgànic.
Perquè són dos gèneres, no?, diferents, potser.
És que és molt diferent, una part de l'altra, sí, és que és com enganxada la pel·lícula, no?, tota la part del circ i tota la part més de cine negre, és com, no sé, molt diferent i molt separades una de l'altra. A mi se m'ha fet més feixuga la primera part del circ, perquè, de fet, la pel·lícula arranca amb la segona, és a dir, a la ciutat, el tio assentat en el paper de mentalista i les estafes que comença a fer i com acabarà derivant la cosa. Aquesta, per mi, és la pel·lícula. La primera part és una introducció que jo crec que amb molt menys la podia haver explicat i crec que el gran problema, precisament, és el metratge. Se m'ha fet feixuc les 2 hores i mitja.
És que és una introducció d'una hora, eh? O sigui, el que ens explica amb aquesta primera hora del circ, que realment t'aporta poc a la història, té gairebé el mateix pes que el que t'explica amb la pel·lícula en si, que jo, la història ve a ser l'estafa, o sigui, la vida d'un estafador. Però és clar, és que quan ja portes arrossegant tot això una hora i quart, on te van afegint informació que al final acaba servint per poqueta cosa, no hi veig, i esclar, jo ja quan portes 1 hora i quart que estàs més feixuga, te l'has d'anar aguantant, ha de ser molt bo el que ve a continuació, que tampoc seria el cas, perquè et tornis a despertar de mirar la pel·lícula. I aquí Del Toro jo crec que no ho aconsegueix. Hi ha un moment on o vol explicar massa cosa i no és capaç de sintetitzar, o no calcula bé els ritmes i els tempos a l'hora d'explicar la pel·lícula i fa això, que la cosa vagi baixant i la història no acabi d'arrencar en cap moment.
A mi em dóna la sensació que ha inflat innecessàriament el metratge perquè buscava alguna nominació o alguna cosa, no? Perquè sembla que les pel·lícules, perquè les nominin, han d'estar inflades de metratge. Dóna aquesta sensació, perquè, de fet, mires les nominades i mires el metratge i és que realment és per escandalitzar-se. Aleshores, bueno, ja és normal que facin pel·lis de 2 hores i mitja, perquè, clar, si la majoria de les nominades ja és això, doncs deuen pensar que, si vols que et nominin, com a mínim 2 hores i mitja.
No ho sé, jo crec que és més una feina molt personal seva que ha intentat, des d'un fonament filosòfic, arribar a aquest retrat de personatge que diu que ha volgut fer, d'aquest mentalista, que primer està en un circ i mostrar tot l'horror i tota la... també aquesta vexació, no?, que fem davant d'allò que és diferent o que ens sembla diferent, acaba fins i tot disgustant, no?, que és molt, molt difícil de pair tot el que veiem. I això està retratat a la novel·la perquè era una cabòria que tenia en Gresham, l'autor, que per cert va estar... estava lluitant per com a voluntari de les brigades internacionals a favor de la República Espanyola entre el 36 i el 39 a un poble a prop de València. I va ser aquí el germen de la seva novel·la, que quan va tornar als Estats Units, molt fet caldo, psicològicament molt afectat, va patir molts problemes d'alcoholisme i d'addicció als opiacis, i amb una vida personal molt trista es va acabar suïcidant aquest autor, que algú allà en el front li va explicar que havia vist un fric que menjava, s'alimentava de la sang dels animals. O sigui, això és el que va...
Que és el fric aquest que veiem.
Sí. Jo crec que els dos mons es lliguen a través de Bradley Cooper, del seu personatge. Un és la monstruositat de la qual se'n fa espectacle i l'altre és la monstruositat que queda a l'interior i que no l'acabes de veure fins que no comences a gratar i a conèixer una mica més les persones. I aquí l'honestedat és la Louise. La Louise és el vincle de la família seva del circ, que només la volen protegir, i ella és la honestedat i clar, la cosa no va bé, no acaba bé.
Abans la Marta parlava del cast. Pau, no sé tu com l'has vist.
O sigui, en general, molt bé. O sigui, és que és el que comentava. O sigui, per tenir el càsting, els intèrprets i les actuacions que a mi Bradley Cooper, per exemple, m'ha agradat, aquest Blanchett, bueno, és que pot quedar-se aquí davant de la pantalla 3 hores i m'enamorarà. Toni Collette, 3/4 del mateix, vull dir, fins i tot Rooney Mara, que no seria de les meves actrius preferides. Crec que tothom fa molt bé el seu paper, o sigui, quant a càsting, cap queixa, i quant a interpretacions, encara menys. La resta és la pel·lícula, que és sí. Això, sí. Són dues històries diferents.
Hi ha William Dafoe, també.
Bueno, i el Ron Perlman, sí, en actors aquí.
I el Richard Jenkins, també. O sigui.
És una passada, vull dir, el nivell.
Jo, en canvi, veus, amb el Bradley Cooper tinc algun problema, perquè... De fet, el personatge, o sigui, clar, té més de 40 anys. Tota aquesta cosa de... Hauria de ser molt més jove. Crec que la novel·la, de fet, és molt més jove, perquè tampoc té massa sentit. O sigui, és un tio que ja la vida ja hauria de tenir feta, aquesta
edat.
Però
per què creus que té més de 40 anys? Per l'aspecte físic o per què ho diu en algun moment?
Home, perquè Bradley Cooper quina edat té?
Ah, bueno, val.
Ja és un tio fet i dret, vull dir que...
Sí, però això no significa que... Que és l'edat que, que té en la realitat és l'edat que simula que té a la pel·lícula.
Però és que tampoc la simula, que tingui menys. Vull dir que, bueno. Clar, aquí està el tema.
Bé, no sé que... Jo vaig agafar com un personatge de cap a la quarantena, directament.
Sí, clar. Igual que jo.
És un desgraciat. No? És una persona... Sí. És un desgraciat en molts sentits.
Hi ha determinades coses que dius, tens una certa innocència en determinat, o candidesa en determinats temes que no hauries de tenir l'edat que tens. Per això dic que sembla pensat per un personatge a vegades més jove del que veiem a la pel·lícula. Bueno, el que comentàvem abans, per dir coses també bones de la pel·lícula, la posada en escena, sí, home, la posada en escena, no? Com representa aquest noir del cinema dels 40, crec que ho fa molt bé, tot el que és el disseny de producció, vestuari... aquestes coses que té Guillermo del Toro de fer atractives imatges grotesques, que és una cosa que té ell particularment i molt poca gent sap fer igual de bé... no sé, crec que està bé, la música també te col·loca ben en el cinema negre d'aquella època, és a dir, sap molt bé funcionar com una pel·lícula clàssica fins i tot d'aquella època, vull dir, la primera trobada, per exemple, entre el Bradley Cooper i l'aquest Blanchett, quan es veuen els dos personatges i parlen, està molt bé, o sigui, hi ha algunes determinades escenes, bueno, de fet, en general, totes les que està aquest Blanchett està molt bé, perquè ella potser és l'encert més gran de càsting de tota la pel·lícula.
L'escena del primer psicoanàlisi que li fa, que van parlant, està molt, molt bé. I per això potser sap més greu el fet de que la pel·lícula no m'acabi d'agradar, perquè dius, és que ho té tot per fer una gran pel·lícula i aquí, no ho sé... No funciona, perquè visualment és espectacular, disseny de vestuari, atrezzo, interpretacions, com he dit abans, tot està orientat cap a ser una gran pel·lícula, que no.
Bé, jo crec que en part és perquè ens sembla molt inverosímil, pel que sigui, per com retrata els personatges, o potser pels escenaris, o perquè ens disgusta molt el personatge principal, l'Estant, no? Que no hi acabem d'entrar amb ell en la seva manera d'actuar. D'altra banda, hi ha un element que el va perseguint, també, no? Que... En Guillermo del Toro ho diu, el que volia recrear i recrear-me en aquesta pel·lícula és en aquest personatge principal, que si us en recordeu, la primera escena de la pel·lícula no és el circ exactament, és en una casa molt humil, molt austera, molt deixada, i amb un home gran i, no, que està cadavèric i un incendi que ell provoca. I és aquesta veritat que ell amaga i que alhora vol que tothom la sàpiga, i és que veiem amb la Kate Blanchett fent de psicoanalista, que és allà on vols que es produeixi la catarsi, que és una catarsi que no veus mai. Per això la pel·lícula se'ns fa desagradable, no hi ha cap redempció per ningú. No hi és, o sigui, la monstruositat hi és i acaba com el Rosari de l'Aurora.
Bé, sobre el final, ara que l'has tret... O sigui, de fet,
Jo no he parlat del final, només he dit que acaba molt malament. I m'agrada molt, per cert, el final de tot final, l'última escena.
Ara això t'anava a dir.
És rodona, tanca el cercle i és brillant.
T'anava a dir, hi ha un final que és bastant descafeinat i llavors hi ha l'epíleg, que l'epíleg és el bo. L'epíleg és el que tanca, ho tanca molt bé, és tal qual també en la pel·lícula original... té molta força. O sigui, tota aquesta força que té la pila, crec que on intenta resoldre, diguéssim, la trama general de la pel·lícula, no la té.
Sí, intenta... li dona un final que dius molt bé, però com que la resta no t'ha interessat gaire, dius, m'agrada el que has fet, però no m'agrada com ho has explicat. Però sí, a més, jo em va costar veure-la venir, o sigui, fins que no està allà començant l'última conversa, vaig dir, mira, dic, el que diu la Marta, fem el cercle aquest que es tanca.
Sí, sí, però a més, o sigui, aquesta última escena té molta força, està molt ben filmada, vull dir, li he trobat que té una determinada energia que la resta de la pel·lícula tant de bo l'hagués tingut, igual que aquesta escena, la veritat. Molt bé, no sé si voleu comentar alguna coseta més d'aquest Nightmare Alley.
No, mireu-la. És tècnicament i artísticament i de càsting és brillant. El que jo m'esperava una mena de pel·lícula tota ella negra detectivesca i em va sobtar la primera hora, però potser és una cosa meva. És a dir, jo unes expectatives que... I després vaig estar, ostres, va d'això? I quan fa... Però és que l'epíleg te puja la nota. Saps allò? Una bona frase al final de la redacció que puja la nota, doncs Guillermo del Toro crec que ho fa aquí molt bé.
Jo res, només diria que per veure Kate Blanchett val la pena veure-la perquè la seva interpretació és brutal. No entenc, igual que hem dit al principi, la nominació a l'Oscar i espero que no el guanyi perquè realment seria algo inaudit. I no recomano veure-la, o sigui, veureu-la si voleu, però sota la vostra pròpia voluntat. Jo no recomanaré que la veieu perquè
és una xuga. Bueno,
patireu uns efectes adversos que pot ser que...
No, bueno, pots patir somnolència.
Bueno, sí, això... jo hi vaig somiar, poca broma, hi vaig somiar.
Bueno, si vas somiar-hi després encara, jo el problema que hi veig és que pots somiar-hi durant.
Exacte.
Sí. No, després.
Bueno, no explicaré les meves intimitats, però podria explicar-les ara mateix.
No.
Vinga, Pau, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Vagi bé.
Tammy Faye, what'd you do?
Hello, Mother. This is Jim Baker, my husband.
Doncs va, anem a parlar d'aquesta pel·lícula, una pel·lícula que està basada en fets reals, perquè de fet es basa en un documental del mateix títol de l'any 2000, Los ojos de Tammy Faye, que precisament la Jessica Chastain el va veure i ha promogut ella també aquesta pel·lícula, de la qual n'és la protagonista, que després en parlarem, i està basada en la història d'una parella, de fet, ella és Tammy Faye, i l'altra és Jim Baker. Llavors es van casar, eren predicadors, anaven de poble en poble, tenien molt de ganxo entre el públic, el seu missatge calava, i una de les persones que els va veure era un directiu d'una cadena local i va pensar, ostres, això si ho veu la gent a les televisions des de casa seva, triomfarà. I a poc, doncs aquesta gent es va començar a fer coneguda fins a crear un imperi mediàtic de telepredicadors amb un canal de televisió amb molta audiència. Audiència també, o sigui, un tipus de públic d'Amèrica profunda, bastant profunda. Ja en parlarem també una mica de tot plegat. El cas és que tot això es va esgarrar quan es van descobrir tota una sèrie d'infidelitats per part de Jim Baker, a més de tota una sèrie d'irregularitats econòmiques que van acabar amb l'imperi i amb la vida d'aquesta parella, amb tots els matisos que hi posa la pel·lícula, posant també diferents focus. Ara parlarem, si vols, també perquè... els tracta de manera curiosa a l'hora de que tu puguis emetre un judici de què en penses d'aquests personatges, perquè a vegades no està una mica clar o els hi pots veure aquests diferents grisos. Està protagonitzada per Jessica Chastain, ja ho hem dit, fent de Tammy Faye Baker, impressionant, i l'Andrew Garfield, que és l'any d'Andrew Garfield, el 2021 ha estat el seu any. Aquesta ha estat la tercera pel·lícula que aquí ens ha arribat una mica més tard, que ha participat l'actor, que també té un paper principal acompanyant a Jessica Chastain. Bé, què t'ha semblat Los ojos de Tammy Faye?
Doncs jo crec que m'ha semblat un retrat molt curós. És a dir, i pel que he llegit, el que es volia era una aproximació, una redempció, mai millor dit, de la seva figura. I Jessica Chastain m'ha semblat supèrbia, m'ha semblat que, com una explosió de totes les seves dots de, com a actriu, i és aquells papers que pots fer algun cop a la teva vida professional i que et deixen, que et pots deixar anar i abandonar totes les teves vergonyes i complexos. Ella m'ha encantat. És veritat que la veiem amb pròtesis i sembla que, clar, treballar així no és fàcil, però és que s'assembla molt, han fet un retrat molt, molt fidel a la Tammy Faye. I d'altra banda, la història, en acabar la pel·lícula, el que vaig sentir és no recordo haver llegit res d'això, en canvi sí que he llegit algun article que allò va regirar moltes cases i moltes ànimes, mai millor dit. Vull dir que als Estats Units va ser un tema llarg i es veu que la gent, Ignasi, el públic en general, no la gent que potser seguia amb fervor la parella d'evangelistes, la gent volia veure com queien en el llot, en el fang, aquesta parella, saps? Vull dir que, clar, i aquí hi ha com una... anem a esmenar la figura, sobretot jo crec que la pel·lícula és Tammy Faye i surten al títol, per més que tenen moltes escenes conjuntament amb Andrew Garfield com el seu marit, no? Però la figura que,
sí,
que
aquí
s'ha volgut
sí, és
de posar en clau és ella, no?
Sí, sí, sí.
I la Jessica Chastain, que tu has dit que és veritat, doncs ella sempre, segons ha dit, li ha imitat els gestos durant anys. Vull dir que era un personatge que li atreia molt,
Clar, és que el problema que tenim aquí és que aquests dos personatges són absolutament desconeguts, eren molt coneguts als Estats Units, aquí no sabem qui eren, i de fet és que, clar, quan tu veus això, que aquí t'ho retrata la pel·lícula, però ja ho sabem que en certa manera existeix, però no ens hi hem apropat. Però quan veus de prop aquests programes, els seus seguidors, jo arribava un moment que estava mirant la pel·lícula i tenia la sensació de veure una gent d'un altre planeta. És a dir, m'era tan llunyà allò que veia i pensava, però això li pot interessar a algú? De debò que algú està interessat en els telepredicadors i
sí,
tot
però...
això que expliquen? I els tios s'ho van muntar de tal manera que allò semblava la marató de TV3 en alguns moments.
Sí, sí.
Però
no,
eh? No volem
ara posar punts de connexió entre una cosa i l'altra.
El format era marató. Perquè
digues
dius...
per què. Perquè hi havia gent en directe agafant el telèfon. Però
sí,
això ho hem vist en d'altres
actuacions musicals
pel·lícules.
I gent... Però en lloc de fer una causa benèfica, que com és la marató, en teoria ells
per
també venien...
Per una causa... transparent, amb una fundació,
sí,
al darrere una fundació que destina allò que es recull per
a... Ells el que feien era recaptar diners per si mateixos. És a dir...
Bé, i a banda que hi ha la religió pel mig,
Sí, sí, però clar...
Hi ha un discurs totalment de...
Però el seu discurs era que aquests, els progressistes que no ens volen, que ens critiquen, o a vegades la mateixa església, que eren personatges incòmodes, aquesta parella. Aleshores, que se'ns volen carregar, que quan sortien tot aquest tema d'irregularitats a la premsa... El Jim Baker era com, escolta, que nosaltres no hem fet res, que ens estan inventant tot, que ens volen fer caure,
sí,
necessitem diners per afrontar això. Allà la gent començava a trucar.
Ai, sí.
I tu veies que...
Però perquè apel·laven a aquella tristor, aquella situació personal d'estar molt exposat i com a ànimes que volen portar la pau, no? I l'amor al món, perquè la Tammy Faye era amor. O sigui, han volgut fer un retrat molt genuí d'aquesta persona.
Sí, però a veure, parlem-ne.
Clar, tu no saps realment, quan mires la pel·lícula, si no sabia res de
aquí,
les...
Aquí vaig.
Clar, si no sabia res absolutament, perquè tonta no era, per favor, no. Era una dona intel·ligent.
La pel·lícula no es mulla aquí
en
dir si... Perquè és això, no?
No he acabat la frase. Si ella no sabia res dels moviments especulatius i fraudulents del seu marit, en Jim Baker, amb les donacions milionàries que rebien dels seus feligresos, telefeligresos, i segurament d'altres organitzacions, i que estaven molt, molt a prop del poder republicà d'aquell moment, dels 70-80, i fins i tot surten Reagan a la pel·lícula. Eh?
Home, és que la pel·lícula és una mica l'Amèrica de Trump abans de Trump, perquè és que tots allà són trumpistes. O sigui, el personatge de Vincent D'Onofrio, que surt a la pel·lícula, és un trumpista, sí. O sigui, és que... És que...
Detestable, com sempre, els seus personatges, ho fa molt bé, perquè sí, l'acabes... Sí. Avorrint, vull dir, de que fa nàusees, no? Però clar, aquí sí que jo em vaig quedar una mica a mitges i entenc el que han volgut fer. Mira, hi ha molta gent que la Tammy Faye per ells és, deu ser com una Dolly Parton, no ho sé, perquè a més cantava sí. Molt bé, tenia un timbre molt propi, de seguida que la senties va publicar discos ella.
Sí, sí, no, clar, evidentment que també tenien diners.
Composava cançons.
Sí, clar, és a dir...
Vull dir que, però clar, aquí no treu que es van aprofitar.
Sí, que passa és això, la pel·lícula no es mulla, a vegades intenta com netejar una mica la seva imatge, però per altra banda és com això està passant però no t'explico si ella ho sabia o no ho sabia, perquè clar, tots aquests diners, que en principi ells tenen una vida molt humil, llavors els fan servir per enriquir-se, i a vegades és que tenen tants diners que no saben què fer-ne, és a dir, tots aquests abrics de pell que no necessiten ni que van comprant, i és clar, és que és una ostentació...
Diuen, sí, en un luxe exuberant i...
Sí, sí, sí.
I a més, sí que hi ha diverses parts de la pel·lícula, que la primera part és ella de nena... amb la seva família, que allà ja et presenten una infantesa dura d'abandonament d'una mare que no li proporciona l'estimació que un nen o una nena necessita.
Clar, és que d'aquí ve el seu trauma. Ella no se sent estimada per la seva mare. Però, de fet, la mare no l'ha estimada mai.
Estimar Déu. Déu el sent com a molt endins i ella segueix Déu.
Bueno, Déu i tots els éssers humans, perquè ella té aquest missatge. Clar, l'Església, i aquell moment, no?, en què el personatge, o sigui, les altes esferes de l'Església es reuneixen, que tots són homes, i ella va allà dir, jo també vull participar aquí.
És molt bona aquella escena. Com es fa lloc a la taula dels homes, és molt bona.
Bueno, i aquest menyspreu, no?, hi ha aquest missatge misogen que tenen aquests personatges, homòfobs, etc. Sí, aleshores... Sí. Ella va ser activista entre cometes, no? Però és a dir, en els programes aquests religiosos on l'homosexualitat no existia o era considerada una cosa mal vista,
pecat,
que no se n'havia... Exacte.
Era pecat, era antinatural.
Ella els entrevistava en el seu programa, a més era l'època aquella dels 80 amb la sida, visualitzava tot el problema, i aleshores això molestava en aquest sector de l'Església i era un dels motius pels quals se'ls van voler treure de sobre.
Sí, i la veritat és que jo no sé fins a quin punt podem explicar aquí ara, però sí que hi ha un moment de la pel·lícula, i clar, és que pel final, que tot això ja està recollit. Si fas hemeroteca, ho pots trobar, i de fet una part de la pel·lícula que trobo que visualment està molt bé, Ignasi. A mi m'ha agradat com l'han portada, narrativament, visualment. No hi ha una barreja, com sí que s'ha fet en algunes altres ocasions en biòpics, de barrejar imatges de hemeroteca originals, arxiu,
sí, no.
amb la ficció.
Fins al
no?
final. Bueno, al principi i al final, ja està.
Exacte, però en el transcurs de la pel·lícula això no existeix. Suposo que és per netejar aquesta... No sé si el documental... era del gust del director... I de la Jessica Chastain, que és coproductora de la pel·lícula, també. La qüestió és que hi ha algun moment en què sembla que aquest matrimoni va ser enganyat, no? Que els van fer servir de boc expiatori i ja està. Però clar, no, ostres, hi ha algun moment de confessió... Tu has estat pagant els teus luxes amb els diners de totes aquestes donacions, no? Perquè creien en vosaltres. I dius, com és possible que 20 milions, no? Diuen, de persones que tenen de...
Sí, una borrada.
Una borrada.
Sí, sí.
Ho segueixen. Mare meva.
A veure, com a pel·lícula, jo sí que és una mica un biòpic d'aquests clàssics que no inventa res. És la típica història de gent que surt del no-res, que arriba amunt de tot i al final cau tan de pressa com ha pujat, no? És a dir, segueix totes les etapes clàssiques del tipus de biòpic i la narrativa és no molt original, és a dir, en aquest sentit no planteja res. Sí que té a favor la pel·lícula és la força de Jessica Chastain i Andrew Garfield, que ajuden a que tota aquesta història sigui molt entretinguda, perquè a banda sí que és una pel·lícula entretinguda que no avorreix i que passa bastant bé i et serveix com a mínim per descobrir aquests personatges. Abans parlaves anteriorment del maquillatge. Jessica Chastain, el seu maquillatge crec que està molt bé. De fet, és que moltes vegades a l'actriu quasi no la veus, està supertapada, esborrada per tones de maquillatge que li posen al damunt, però està molt ben fet, està molt, molt ben dissimulat i no saps. En canvi, l'Andrew Garfield, jo aquí li he vist que el seu maquillatge no estava bé, perquè se li nota.
Més aviat les pròtesis, no?
Sí, les pròtesis que porta la cara és com, tio,
sí,
que
però...
no està bé, aquest maquillatge ja. Se li nota. No, com el d'ella està bé...
Té les galtes inflades, sembla que tingui una mica de paperes.
I això que el repte està amb el d'ella, perquè amb el d'ella sí que han intentat que en cada etapa de la seva vida mantenia el físic que tenia aleshores, fins i tot aquestes pestanyes postisses que eren tan característiques d'ella.
Bueno, eren pestanyes d'aquestes permanents, eh?
Sí, sí,
que
però...
encara, que... avui dia no sé si es continuen fent, però...
Però no eren de veritat.
Sí. No, però no se les podia treure.
I en canvi, Andrew Garfield, no és que s'assembli gaire al Jim Baker, però li van posar unes pròtesis, potser per fer-lo més vell o així, quan van passant els anys, i se li nota. Jo és que aquí sí que veig que el treball que han fet amb ell de maquillatge no és bo. No és bo.
Sí, però quan arribes al final i veus el Jim Baker de... original, dius, ah, sí que té les galtes així, més arrodonides, una mica, sí que... Clar, sí que han volgut que s'assemblés. El que passa és que jo crec que en ell, clar, potser estava descompensat, perquè la mirada la veies molt de l'Andrew Garfield, en canvi, del nas cap avall era prostètic, i llavors, ostres, hi havia alguna cosa que no quadrava. Però bé, si treus això, al final et quedes amb una història que per nosaltres és gairebé exòtica.
Totalment.
Fraudulenta sí que en coneixem, aquí n'hi ha moltes, però també ens costa d'entendre, això hauríem de tenir potser en Francesc, com han arribat, o van arribar, no?, a crear aquesta gran cadena de televisió, la PTL, i amb totes les coses paral·leles, un parc recreatiu, fins i tot.
Sí, 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 un parc recreatiu, però per cristians, que va
costar
una pasta, que va ser una ruïna econòmica brutal, tot això. Sí. Vull dir, que hi entra poc, és a dir, és veritat que hi ha moltes coses que la pel·lícula o passa per sobre o perquè el tema del parc, o sigui, parlen de la construcció i ja està. Hi han coses que la pel·lícula tampoc t'explica, perquè quan la parella es va divorciar, ella es va acabar casant amb el que va construir el parc. O sigui, tot això la pel·lícula no ho veus. Arriba un punt que talla i el que va passar després tampoc ho veus. Tampoc t'explica, no, com va morir, perquè ella va morir, en canvi ell encara és viu. O sigui que... I fa cosetes. Vull dir que encara es passeja per programes.
Sí, i aquí, clar, jo pensava, ostres, la família de la Tammy Faye Baker, què deu pensar?
Van tenir dos mainades, no? Això sí que ho veiem, perquè hi ha un moment que la mainada també desapareix, perquè tenen criatures, però és que les criatures són irrellevants, a vegades sembla com que no les tinguin. Vull dir que té unes coses una mica narrativament estranyes, el biopic intenta abarcar tants anys, una història tan gran, que va... O sigui, hi ha molts de salts.
Doncs jo només he estat buscant informació i la filla de la Tammy Faye, que és la Tammy Sue, és la que canta en els crèdits finals de la pel·lícula, perquè la Jessica Chastain va ser qui personalment li va demanar, i ella va dir, primer vull veure la pel·lícula, suposo una primera edició, i va posar, va cantar ella el tema dels crèdits finals, i diu que està acostumada, però que sap que no és natural ni molt saludable haver viscut tota la vida amb obres de teatre, amb articles, amb programes de televisió, amb documentals sobre la vida, la seva vida, la vida dels seus pares i la vida de la seva mare.
Que vingui a Europa, que no es coneix ningú, serà més tranquil·la.
Sí, sí, però bé, ara té 51 anys, la filla, i no he trobat tampoc molta literatura, és a dir, no... Sí que ha opinat sobre la pel·lícula, però no n'ha fet sang. Vull dir, si s'ha ofert a més a fer el tema musical, potser no li ha semblat... És una més, no? És allò... Bé, una més.
Molt bé. No sé si ens hem deixat alguna cosa més o ja ho deixem aquí, Los ojos de Tammy Faye.
Doncs a mi m'agrada el personatge de la mare, la Cherry Jones, la interpreta la Cherry Jones.
Sí.
A mi m'agrada aquest personatge.
Home, el personatge no. L'actriu sí,
perquè... Bueno, sí, l'actriu. M'agrada com l'interpreta.
El personatge és superdesagradable.
No, el personatge és desagradable. Sí, sí. És que no la vol.
No l'estima.
Directament, no l'estima.
No l'ha estimat mai. Molt bé, Marta. Doncs res, deixem aquí aquesta recomanació, aquesta pel·lícula aquesta setmana.
Sí, la recomanació biòpic.
Exacte, que té una mica de tot, parts més interessants d'altres que potser una mica menys. Gràcies, Marta. Ens retrobem la setmana que ve i anem a acomiadar el programa.
Apa, adéu.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Epic Soul Factory. Qui us parla? L'Ignasi Arbat. M'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox i sobretot feu un m'agrada en aquest àudio, que això ens ajuda a tenir visibilitat. No us oblideu també de visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat. Si voleu més Oscars, la matinada del diumenge estarem al nostre canal de Twitch. En tot cas, la setmana que ve creuarem la barrera galàctica. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.